Me alegra ver que tu estado no ha suavizado tu lado paternal.
Mi estado no tiene nada que ver con eso.
Ya no eres el amo de tu universo y eso te está matando.
Tráeme un ayudante que responda a mi criterio.
No creo que yo responda a tu criterio.
Probablemente, pero nadie es perfecto.
Benvinguts al Ningú no és perfecte. Que difícil resulta explicar història d'una manera didàctica i al mateix temps entretinguda, com si es tractés d'una aventura. Com eren i quins costums tenien els primers homínids? Com s'estructurava la societat de l'antic Egipte i de quina forma en varen construir les piràmides? Aportar un munt de dades que se't quedin a la memòria sense semblar que t'estiguin fent una classe d'història no és gens fàcil. El cinema ho ha intentat un munt de vegades i al final prima l'entreteniment i la base històrica està tan alterada que no funciona com a peça didàctica. Curiosament, el dibuixant Kim Bow ha escrit i dibuixat Història de la humanitat en vinyetes i ha aconseguit, a través del còmic, fer una història sòlida, entretinguda i amb sorprenents girs de guió i brutalment didàctica, a través dels dibuixos i de la quotidianitat que viuen els seus personatges. De moment n'han sortit dos volums i esperem amb ànsies el tercer. Per aquest motiu, avui l'hem convidat per parlar d'aquesta obra i d'algun altre projecte que veurem ben aviat. L'entrevista amb en Kim Bow la farem conjuntament amb la Marta Sanz. A continuació, ressenya de còmic amb l'Aran Bonmatí, que ens parlarà de Jimmy Olsen, el amigo de Superman. En el segon bloc parlarem de Batman. En Francesc Morales ens vol explicar com es poden fer servir els còmics, concretament The Dark Knight Returns de Frank Miller, com a eina per ensenyar literatura als estudiants. Aprofitarem per parlar dels referents d'aquesta obra i donar algunes pinzellades sobre l'origen de Batman i el seu impacte en la cultura contemporània. Qui us parla en la direcció i presentació del Ningú no és perfecte, l'Ignasi Arbat. Abans d'entrar en matèria, recordar-vos el nostre podcast. Ens trobareu principalment a iVoox, però també ens podreu escoltar a Apple Podcast, Spotify, Google Podcast i Pocket Cast. Més senzill ho teniu si aneu directament a la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat. Allí trobareu el podcast, el blog i els enllaços directes als diferents canals. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, la millor manera és pel nostre correu electrònic, ningunoes@outlook.com. A les xarxes socials estem a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes i instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. Recordeu que podeu fer-vos mecenes nostres a Patreon a través de la web ningunoesperfecte.cat o patreon.com/ningunoesperfecte. Amb la vostra col·laboració podem seguir fent aquest programa i ens ajudareu a cobrir les despeses de manteniment del canal de podcast, el lloc web i els equips tècnics per gravar des de casa. A canvi, sigui quin sigui el grau de col·laboració, només a Patreon, en lloc més, us oferim contingut exclusiu com Videoclubbers, amb programes dedicats a Pulp Fiction, els Goonies i Gremlins. Però Videoclubbers no és l'única recompensa. També oferim una versió en alta qualitat de so del programa i edicions especials recopilatòries com la que acabem de treure dedicada a American Horror History. Batmanòfils i arqueòlegs, comencem! I avui tornem, toca còmic, toca parlar, a més, amb en Kim Bow, que tenia moltes ganes de parlar amb ell perquè ja feia temps que no passava pel programa i tens algunes novetats per explicar-nos. Kim, què tal? Com estàs?
Hola, què tal? Com anem? Molt bé.
Doncs ja, moltes ganes de parlar amb tu, que l'última vegada va ser quan vas treure l'Ornis a través de, del tema iPad i tal, que bé, allà continua, encara està allà l'Ornis.
Sí, està aguantant com un... No dic com un jabato, mira, parlant de còmics, però...
I el cavall fort, també.
I el cavall fort, sí. El cavall fort és una... Ja gairebé, bueno, assegurat no ho tinc, però diguéssim que ja porto molts anys treballant-hi i per ara, i mentre no em facin fora, que per ara em sembla que no, doncs hi seguirem, perquè realment m'ho passo molt bé. Dibuixant l'Ornis és molt divertit.
Uh-huh. Molt bé, ara vas treure un parell de novetats just abans de festes. Crec que apareixia el primer volum d'aquesta història de la humanitat amb vinyetes, que seran varis volums, que ho publiques a través d'Espiral Edicions. I res, et volia preguntar una mica com has arribat aquí.
Doncs, doncs ajuntant-nos una gent que hi ha una mica sonats, que dibuixants de còmics ja ho som una mica, i alguns editors també ho són una mica. I aquest és un projecte d'Espiral Ediciones, però que és un projecte lligat també a Dolmen. I amb els de Dolmen, amb l'editorial Dolmen, ja fa temps, fa molt de temps que hi treballo, i amb l'editor, amb en Vicente, ja fa temps que ja m'havia encarregat una altra col·lecció que es diu Balears abans i ara, que és una mica això mateix de la història de la humanitat, però centrada a les Balears. I ell sempre tenia aquella espineta de dir, ostres, això ho hauríem de fer, en comptes de les Balears, fer-ho més a l'engròs, no? I jo deia, sí, home, sí, estaria molt bé fer-ho, però, clar, encara no hem acabat les Balears, no? Encara ens falta forces anys per fer-ho. I fa qüestió d'un any i escaig, doncs, em va trucar, i vam parlar, i em va proposar una idea ben boja, i jo vaig acceptar perquè, el que us dic, som... La gent de la faràndula som una mica així. Doncs era fer, bàsicament, el mateix que fèiem al Balears, és a dir, agafar un moment històric important, fer un còmic de ficció d'unes quantes pàgines, de 35 o una mica més, i ajuntar-ho amb un dossier històric que expliqués bé aquella època d'una manera més seriosa, més acadèmica. Doncs aquesta mateixa fórmula, que n'estem molt contents, doncs aplicar-ho doncs, a la història de la humanitat en general. Jo vaig dir, doncs vinc endavant, perquè m'agraden els reptes, m'agrada la història, sense calibrar gaire, que clar, és una feina gegantina. És preciós de treballar, però realment és molta, molta més feina que el Balears. Però, bueno, la idea és doncs, anar fent aquesta col·lecció. Hem començat, vam començar molt forts, vam començar preparant ja uns quants àlbums per veure que funcionés bé. I a la que vam veure doncs, que ja hi estàvem posats i ja estàvem treballant, vam veure que la cosa, jo humilment crec que ens ha quedat força bonic, amb el dossier que és molt maco i ha quedat molt ben imprès, i ja ens hi vam tirar de caps. I vam dir, sí, endavant, tirem aquesta història de la humanitat amb vinyetes. Vam dir amb l'editor que no ens passi com amb el Balears, que volíem començar fent 10 àlbums, després vam dir que en faríem 12 i ara em sembla que ja estem dient que en farem 14 o 16, ja ni perdó la compte. Dic, vigilem que no ens passi això, farem 12 àlbums. I hem començat i ja pinta malament, com sembla que amb 12 no en farem prou.
És que la humanitat és molt llarga.
És que és molt divertit de planificar i d'estudiar, però és tot un repte, no? Perquè, clar, des del nostre punt de vista, clar, els europeus i així, sempre tendim a mirar més la història d'Europa. Però hem de dir, també hem d'explicar la història d'altres parts, d'altres continents. I, per exemple, clar, hem d'explicar coses de la Xina, de la unificació de Xina... O sigui, abans de passar a la història antiga, per dir alguna cosa, ja tenim ja molts de temes a sobre la taula. I realment hi estem treballant, intentant polir-ho, intentant dir aviam què agafem, què no agafem. Clar, ens saltem... El primer que hem fet havia de ser per força la prehistòria i el segon ja és Egipte, però després també sap greu saltar-te tot Mesopotàmia, tot... Però has de fer alguns salts, has de fer. O sigui que que en aquest sentit ho estem intentant planificar bé i organitzar-nos bé, tot el bé que sabem, vaja, però és un tema complicat, és un tema divertit però molt complicat.
I a més, tu ets autocomplert, és a dir, escrius els guions i a més dibuixes.
Sí, en aquests sí que ja vam quedar que aquí sí que tinc ajuda a l'hora del dibuix. En aquests de la història de la humanitat hem agafat des de l'editorial doncs la Emma Pomerola, que fa la tinta, jo faig el guió i el llàpid, l'Emma fa la tinta i en José Arnau fa també el color. És el mateix equip que estem fent ara, l'últim Balears van fer-ho amb el mateix sistema, perquè, ostres, que si no, de veritat que això m'estira tant de temps que no podria fer res més. I dius, ostres, no. És una feina tan gigantina que realment em sobrepassa com a autor complet, diguéssim. I com que tant amb l'Emma com amb en José doncs hi ha molta confiança, són gens molt treballadors, una gent molt treballadora, doncs... en aquest sentit, cap problema. Treballem bé, treballem com un bon equip.
Home, la gent que l'agafi entendrà perfectament les paraules que estàs dient, perquè la quantitat de documentació per tot el que expliques i, a més, el detall del dibuix, les dues coses són gegantines i jo t'entenc perfectament i qualsevol que l'agafi i el llegeixi, tan sols el primer, el de la prehistòria, entendrà la dimensió de tot plegat. És a dir, posar dades, que aquestes dades siguin entenedores, a més fer una trama, una història, que ara en parlarem, i amb un nivell de detall de dibuix que jo diria que sobretot a Egipte encara és molt més gran que l'anterior, dius, sí. El d'Egipte dibuixant, t'hi deus haver passat, no sé les hores, però moltíssimes.
A vegades quan volia fer empipar l'Emma i en José els ensenyava el que estava fent a llàpid perquè deia, mira, tot això ho haureu de passar tinta i després ho hauràs de pintar, i quan m'ho veien, bueno, se'n recordaven de tota la meva família. No, és clar, a Egipte no pots dibuixar molt, molt senzill. Clar, has de dibuixar per força, has de dibuixar una sèrie de monuments que són espectaculars, són preciosos, però són bueno, una feinada de fer-los. Però un cop estàs... Vaja, jo, aquest que dius d'Egipte, a mi m'agrada molt el guió del primer, el de la prehistòria, trobo que poder és el millor dels dos, però el dibuix m'agrada més el dos per això, perquè els monuments d'Egipte, el contrast del Nil, els colors d'en José que hi posa, d'aquells blaus, el desert, tot, crec que ha quedat molt, molt maco, vaja. Mm.
Sí, de fet, el que comentes, el guió del primer, a mi em va encantar. I, a més, li dones un gir al final que no te l'esperes, que dius, ostres, aquí en Quim ha fet un Christopher Nolan en un moment determinat i m'ha enganxat, però no m'ho esperava, no? I ostres, sense fer spoilers, perquè crec que és molt maco que la gent l'agafi i descobreixi com vas conduint la història, com ho vas lligant i com al final tot pren un sentit global magnífic. Perquè parles la història, de fet, són tres tribus, per entendre'ns, sí. No? I cadascuna amb les seves costums i les seves tradicions, que sembla que no estiguin lligades, però sí que hi ha havent-hi un lligam que al final es desvetlla exactament en què consisteix la sorpresa. I jo em vaig sorprendre, i crec que la Marta, que se'l va llegir, també es va sorprendre.
Sí, a mi m'ha agradat molt. I saps què em preguntava, Quim? Aquestes figures humanes, bé, homínids, que, clar, com que pertanyen a espècies diferents, com ho has fet? Sé que hi ha una mena de guia, a la punta del full,
sí.
Te va guiant, no? Vas veient una icona
com un...
que et va situant geogràficament, diguem-ho així, o tipus, sí. De tribu, tipus d'espècie.
Sí.
I això ajuda també, i ajuda, suposo, pensat també per un públic més menut, perquè si vagi orientant. Però pensava, ostres, érem així? És a dir... érem així?
Sí. Ostres, una de les coses més més divertides de fer coses de història és que aprens molt, no? I això ho vaig aprendre fa per una altra feina, que també anava d'Homo sapiens i de Neandertals, que els Neandertals eren això, eren de cabells panotxes, amb ulls blaus, pell molt blanca, clar, i tu te'ls imagines, com que els pensem com que són com una subespècie molt antiga que va com mig barrejar-se, mig desaparèixer, els veiem com molt... que gairebé han de ser com simis, no? I cap i dius, hòstia, els que van arribar, els sapiens sapiens, eren més molt foscos de cara, més pelús, no? Sí. I dius, hòstia, quines curiositats que té la història, no? I això són coses que he anat documentant-me o així, però, per exemple, en aquest, en el primer, el que m'ha anat fantàstic, que ha sigut com una feina de molts anys, de fer moltes altres feines. He fet moltes altres feines de temàtica també de la prehistòria, del poblat de la Draga d'aquí Banyoles. Mm. Vam fer una exposició pel MAC, per una novel·la que va també sobre això, on vaig fer unes il·lustracions. O sigui, he fet diverses coses i m'han ajudat. I m'han ajudat molt a l'hora, diguéssim, d'aconseguir doncs, de totes aquestes coses, aquestes diferenciacions, de tenir-ho ja molt clar des del bon començament.
A mi m'ha sorprès que els neandertals fossin pèls rojos, panotxes, amb pell clara i els ulls blaus. He pensat, però què eren? Escocesos? Vikings? Això? És que... Clar, dius, és que ben bé... Bueno, els panotxes han de venir d'algun lloc, no? Penses...
És que la teoria... Hi ha una teoria, que això m'ho va explicar l'historiador, el coordinador, que diu que precisament els escocesos i tot això, els que són panotxes, és que tenen els gens encara de Neandertals. O sigui, clar, aquestes coses que dius, igual d'aquí 5 anys surt un estudi, diu que no, eh?
Però, que no. Però de moment és una bona teoria.
Sí, curiós.
I no, res, m'ha agradat molt també, sobretot he vist les vinyetes amb escenes fosques, perquè n'hi ha unes quantes que passen de nit. Aquestes costen més, Quim? Aquestes vinyetes en què potser el contrast és més difícil, el detall no s'aprecia tant, has d'accentuar altres, no? Altres traços...
Sí, hi ha un risc entre quan vols ser com gens artificiós amb el color i així, o amb l'entintat, hi ha un risc que quedi massa confús. Mm. I sempre estàs jugant en falsejar una mica els colors, perquè, de fet, clar, de nit, al bosc... Doncs,
no hi havia fanals, eh?
No hi havia fanals. Però sí que trobo que després el contrast potencia molt aquest efecte dramàtic, no? Jo crec que sempre miro d'arriscar-me una mica, o comentar a en José que ho faci, o a vegades fent proves o coses així, però sí que trobo que val la pena doncs, fer aquests contrastos d'aquestes escenes més fosques que gairebé que costa de veure, però que creen molt d'ambient, i després de cop i volta són de dia amb uns verds, amb uns blaus del cel i així contrastats, no sé.
A mi m'ha agradat molt, en el primer, el de la prehistòria, com expliques una mica el dia a dia, no? La vida quotidiana d'aquestes tribus protagonistes, el que feien, les relacions que tenien amb la família, que clar, aquí ho poses en paraules en català, per entendre'ns, no? Evidentment, perquè és que si no ho entendríem, però totes les costums, la manera en què veiem els poblats, és a dir, amb els dibuixos, sobretot amb les imatges, dones molta informació també a través d'aquests detalls.
Sí, això és un risc, perquè clar, tot això penseu que el guió també me'l revisen, però després les pàgines també me'ls miren. Però com que ja fa temps que faig còmic històric, ja tinc una mica de trampeta, que és per crear ambient, clar, una part ho has de documentar, per exemple, si hi ha ceràmica, sobretot, o coses o peces, clar, la prehistòria, doncs una mica la forma de les pedres, les destrals o que tinguessin. Però després hi ha molta cosa que els historiadors no poden saber, que és tot el perible, tot el que es fa malbé. Llavors, sí que, per exemple, bueno, puc posar una corda o alguna cosa així, que dius, penses, que no em poden dir, no, és que aquesta corda no podia estar aquí, perquè no poden saber per què, evidentment s'ha desfet, no? Però, bueno, també és veritat que algun cop m'ha sortit el tret pel revés, perquè, per exemple, dibuixant cistelles, precisament a la draga, aquí al jaciment de la draga, del jaciment neolític, que ha quedat sota el fang, sota maiga, doncs s'ha conservat molt de material d'aquest orgànic. I això em va passar per una altra feina, però m'ho va dir, diu, no, no, aquest cistell que dibuixes està fet amb un trenat que no és aquest, ha de ser un altre. Hosti, però... bueno, va.
No sé si el públic anirem afilat en prim.
No, però està molt bé perquè ho vas aprenent, saps? Sí. Per exemple, això jo ho vaig aprendre per... Segurament, ara poder ho barrejo, però segurament ho vaig aprendre per això de l'exposició del MAC, del Museu Arqueològic de Catalunya. Mm. I això, tot això, totes aquestes coses que en Palomo va explicar, doncs ho he pogut aplicar en el còmic, no? O sigui, són coses que dius... sense... jo sent un expert ni gens ni mica, ni vull ser-ho ni ho pretenc, però bueno, són cosetes que vas aprenent i dius, mira, a part de la cultura general, doncs te fan que siguis una mica millor autor, també.
Bueno, jo sóc d'aquelles que a les exposicions em llegeixo tots els plafons. Llavors, és odiós perquè és la família està una mica tipa perquè trigo el doble amb els museus. Vull dir que em fixo molt amb el detall. És allò que vols saber molt. I és veritat que amb les imatges jo em vaig fixant, no? Hi ha una vinyeta, crec que és amb els neandertals, que una mare li explica al fill com picar la pedra perquè sí. No s'esmicoli i alhora puguis fer una punta de llança o una eina per tallar, no? I dius, no, clar, és que quina intel·ligència, vull dir, aprofites la veta i, clar, tot això... Has fet un taller, no, Quim? Tu has fet aquells típics dels museus, de taller de fer puntes de llança.
Igual, si algun dia l'enganxo, però sempre m'agrada anar això quan fan presentacions de jaciments, allò que fan la presentació del camp excavat i això, i sempre que fan una cosa d'aquestes, i precisament aquest que us comentava abans, l'Antoni Palomo és un expert en fatai, o sigui, ell podria anar a viure al Neolític tranquil·lament i ja tindria fa, perquè allà també agafa les pedres i fa això, fa plac, un cop i te surt un tall que es talla com un ganivet, però brutal, I algun altre també que vaig estar amb un jaciment de roca foradada, doncs allò que fan al foc, clar, te queda, t'hi fixes i dius, ostres, que xulo, no? És molt, molt, molt... Són coses que vas aprenent, són...
Sí, que també està molt bé perquè jo crec, és el meu parer, que quan veig coses d'aquestes o t'expliquen coses d'aquestes, gent que ha estudiat la història i que són especialistes i que si a més estan en jaciments, que fan treball de camp, te baixen una mica de peus a terra, te posen una mica la humilitat de... Ja eren intel·ligents, fa molts i molts anys. Era una altra intel·ligència... però ja ho eren d'intel·ligents. I m'ha agradat molt destruir aquest tòpic dels neandertals, pobres, perquè allò que sembles un neandertal, doncs mira, tant de bo, perquè ja...
Sí, es veu que això, que saben segur que eren grups familiars o que es cuidaven, perquè una de les restes que van trobar era d'un home gran que se li havia soldat no sé quin os de la cama, que dius, això un animal salvatge és mort, perquè no pot caminar. Però aquest senyor... va sobreviure uns quants anys més, vol dir que el van estar cuidant.
Sí.
O sigui, que dius tu, no, aquesta imatge d'un així pelot amb un garrot, de fent... Dius, ostres, que diferent que era la realitat, no? Que era una gent superatenta, superespavilada.
I els sàpiens, tal com apareixen també en el còmic, s'assemblen molt a nosaltres. És a dir... Vull dir, tenen problemes els dos adolescents que es comencen a fer grans, que ja volen fer el que fan els pares, no? Anar a caçar, ensenyar-me les armes, que si les noies, no? És una mica, dius, home, això podria ser ben bé un institut avui en dia, també.
Jo crec que sí, que això, per exemple, apropa molt el lector, això, no? De no explicar... Sí que hi ha una aventura així una mica gran, o bueno, no són gaire, són bastant quotidianes, no? Però que no fa falta que sigui no, la gran descoberta del no sé què, no? Sinó una cosa més, això, que la gent es pugui identificar, no? Que digui, hosti, jo també faria això, no? També érem així, no? La seva edat.
I a més és que tots els personatges trobo que els has dimensionat molt bé, és a dir, tenen... Tots, no sé, són molt simpàtics i... I és el que dius, si és que tu no t'identifiques, sí que identifiques algú altre en aquell personatge. I tant pels diàlegs com pel que fan, trobo que estan molt ben dimensionats.
M'agrada, m'agrada. Ho noto que sempre que puc tendeixo a fer, a centrar-ho en vides familiars, en coses quotidianes, perquè ja t'ho dic, sí que algun, per exemple, el Balears, amb el de la història dels Balears, sí que doncs, de Jaume I, doncs clar, hi ha la història del rei i tot això, però sempre que puc m'agrada retratar una mica més la vida de la gent normal, no? De la gent de peu, sense ni grans faraons ni grans coses, sinó un funcionari, no? En el cas d'Egipte, que és un funcionari important, però un més.
Has començat per la prehistòria, no anterior, tot i que sí que té un petit pròleg que et situa una mica a través d'un calendari en quin moment es troba la humanitat en la història, que no deixa de ser una cura d'humilitat, també, pel lector, eh?
Sí, que dius, bueno, potser no som tan importants.
No, i a més hi ha algun moment, no sé si és en la introducció, que m'agrada molt, és molt planera, i s'entén, i a més això, no?, que s'explica que l'evolució de l'espècie humana no és lineal, sinó que és ramificada i que possiblement diverses espècies van conviure en un mateix espai i temps i que van haver-hi barreges. I m'agrada molt, és petita la introducció, bé, que està bé, però és molt entenedora i ja te posa en situació. I ja quan veus aquest cronograma ja et cau tot, no? Dius, no, si és que som l'últim segon de l'existència de la Terra, no? I a més crec que en algun moment també dieu que som part de la vida. Som biologia, som antropologia, som... És veritat, però al final som una espècie més que convivim amb la resta de les espècies. I això avui dia costa de pair i s'ha d'insistir més.
Sí, a més, en aquest pròleg hi ha aquest dibuix dels palafits del llac Constança, del Vicenç Sastre, pel que veig, que tu també una mica... recrees, no?, aquest tipus d'habitatge en el propi còmic, després a dintre de la història. Ho dic més que res perquè, clar, per recrear tots aquests llocs, i amb el d'Egipte, o sigui, també et serveix la mateixa pregunta, com ho has fet? Has anat a buscar fotografies i has posat de la teva part també una mica de tot?
Hi ha molta feina de documentació d'aquests anys, de... Jo, per exemple, amb el poblat neolític sí que he tirat molt d'imatges i coses de dibuixos científics que he vist d'aquí de la Draga, del jaciment de la Draga, però també d'altres llocs. Això faig també, sempre que he de començar un còmic, faig una busca per internet, beneït sigui perquè és internet, perquè ostres, aquesta feina sense el buscador d'imatges seria bastant més complicada. I veus realment que hi ha molta feina de molta gent que fa recreacions d'il·lustradors científics, no?, que fan, i fas com una mena de recopilació i després dius, mira, treus una mica d'aquí, una mica d'allà i els utilitzes. Sí. Sempre mirant que siguin font. Bueno, de fet, es veu de seguida que aquests historiadors més científics, on hi ha de més fantasiosos que aquests, evidentment, estan molt bé, però és una altra cosa.
On fas un recorregut gairebé per tot Egipte és el segon volum, el d'Egipte, perquè és clar, és que els protagonistes fan un viatge que els porta d'un lloc a l'altre i veiem a través d'aquest punt diferents llocs, no? A vegades perquè van viatjant i a vegades perquè van recordant coses que els hi han passat, no? Que hi ha una narració també d'un pare en un fill que li va explicant d'on ve, els seus orígens i tot plegat, i també això també ens serveix d'aquesta manera que estàs explicant una història però al mateix temps estàs aprenent i no te'n dones compte les diferents classes socials que hi havia en Egipte i m'ha sobtat a mi una cosa, allò que sempre t'havien explicat o que t'havia quedat a la retina, que les piràmides les van construir esclaus i que Egipte tenia molts esclaus, i això... Tu ho expliques, sí, aquí, no és exactament així.
Això ens ha quedat de les pel·lícules i de la Bíblia, suposo, així, de la tradició, però realment, clar, tots els historiadors i tots els arqueòlegs i tothom, el primer que te diu és no, Egipte d'esclaus. En alguna època concreta que hi havia molta guerra, sí que van tenir esclaus, però no eren una ciutat especialment esclavista, diguéssim. I això que dius tu, que les obres les feien treballadors, perquè era el mateix sistema econòmic que tenien. I em va fer tanta gràcia llegint i documentant-me d'això, de que va haver un moment que fins i tot els treballadors van anar a la vaga i vaig dir, hòstia, això ha de sortir en el còmic. I és el primer que surt, no? Que diu, els treballadors que no cobren i diu, doncs tu, doncs que treballi el faraó, tu, escolta, a mi què m'expliques, no?
No, no, quan expliques això de la vaga va ser, vaig quedar de pedra, vaig dir.
Mai millor dit.
Sí. No, són coses molt, molt divertides que vas veient, que vas llegint la documentació. Això no sé si ho vaig llegir, com que ara ja fa una mica que vaig fer-ho, ara no barrejo a vegades les documentacions, però, per exemple, aquí vaig tenir la sort de poder anar al Museu Egipci que tenia a Barcelona. Vita, devia ser abans del confinament, clar. Doncs mira, clar, ja vaig passar-m'hi tot un matí mirant, vaig comprar molts de llibres. No sé si en algun d'aquests vaig llegir això, no? Però quan ho vaig llegir, vaig pensar, ostres, això ha de sortir, no? I moltes altres coses que dius. Són detalls que realment penses, és interessant, de la mateixa manera que m'ha interessat a mi prendre'ls, doncs penso això, que per la resta de la gent també els interessarà.
Jo no sé com ho devien fer. Tu abans, fa uns minuts, ens deies que quan dibuixes, no?, per exemple, les piràmides, amb tots els detalls, aquestes són monumentals, no?, i que després en José potser se'n recorda de tu i tota la família quan
sí, sí.
L'ha d'entintar. Però penso, ostres, aquestes obres devien tenir els seus plànols. O sigui, algú, com a mínim, devia fer una projecció sobre...
I uns escrivans... Clar, tot això està pensat al mil·límetre. Sí, sí, és impressionant.
Ja, nivell... Hi ha hagut molts de Quims abans i molts de... i molts de Joses abans.
Sí. Sí, espero que no fossin Quims perquè sortirien pira. Jo... si és inventar-m'ho, vale, però si hagués de construir una casa ja aniria ben torta. Però sí, sí, no. És genial pensar en tota aquesta estructura que tenien de feines, de tot. Estava una societat tan ben organitzada, tan, evidentment també hi havia problemes, hi havia, tenien els seus merders, no? Però és realment impressionant, sí. El nivell tècnic que tenien era... No és d'estranyar, diguéssim, que tothom n'estigui una mica enamorat, no? Sempre sí. Penses, hòstia, en
sí.
Egipte...
Hi ha gent molt enamorada d'Egipte.
I veient els colors també, com tan vius i tan bonics com queden en el còmic, és brutal, és un festival visual, trobo el còmic.
Sí. Egipte és molt agraït, és dur de dibuixar perquè realment hi ha vinyetes que m'hi passava un cop de temps del que més o menys m'hi passa amb una vinyeta normal. Però és molt d'agrair, perquè després quan obres un còmic i el veus acabada, ja tintada i pintada, doncs, vaja, crec que fa patxoca, de veritat.
Sí, a més, hi ha moltes vinyetes i molt de text, aquest còmic.
A mi m'agradaria saber com és un dia de treball per tu. És a dir, quan ja estàs, no?, ja tens tota la informació arreplegada, tens, suposo, les teves carpetes al teu ordinador... I després has de començar a fer la primera pàgina del còmic, no? Primer te fas un guió o feu un guió pactat?
Sí. No, el primer miro de documentar-me i a vegades els historiadors, el coordinador de la col·lecció, Antoni Marimon, o així, m'envia a poder alguna cosa, me fa un suggeriment, me diu, llegeix aquest llibre o l'altre. I després de passar un temps així documentant-me, faig com la part més caòtica de tot, per mi és el guió, que és que fins que no trobes un catalitzador, per exemple, en el d'Egipte, vaig estar mirant èpoques i anant per la Viquipèdia, anant saltant d'un personatge a l'altre, vaig trobar en aquest personatge i vaig dir, ostres, un escriba real, que a més va fer com uns escrits, i diu, ah, mira, si diu que li va dedicar al fill, i vaig pensar, ostres, que curiós. I a partir d'aquí, no sé, per quin mecanisme, comences a lligar caps i dius, clar, això ho podia fer servir per explicar que mentre li expliquen al seu fill, ho està, de fet, explicant al lector, no? Explicant tot el... I a partir d'aquí es comença a lligar tot i ho vas polint-ho. I, bueno, després d'aquest guió, el que sí que faig és passar-ho en els historiadors, que són els que me diuen vas bé o no vas bé, o se t'ha anat una mica el diòncis, però també són gent molt comprensiva, perquè també saben que no estem fent cap tesi ni estem fent cap cosa. O sigui, és seriós, però no, però sense ser un treball de final de curs, no? I després d'ells, quan m'ho revisen, després sí que ja em dedico a fer l'storyboard, que és encaixar-ho tot en pàgines, que quadri bé, que quadri amb el format que volem. I després, a partir d'aquí, ja es comença a fer el llàpid. I després el llàpid sí que els hi torno passant als historiadors, perquè és el que dèiem, no? Tot, per exemple, tot el tema de fons i així. A vegades hi ha coses que se't passen. Per exemple, parlant d'Egipte, hi ha un moment que estan sopant de nit a casa seva, i penses, ostres, i com s'hi veien? Quin tipus de llum fan servir? Clar, a mi ja me sonava que de llànties de llum petites, perquè eren conegudes al món antic, però, clar, ho has de comprovar-ho, no? Perquè, ostres, clar, no pots dibuixar qualsevol cosa, o una llar de foc allà enmig, perquè penses, hòstia, no els detenien enmig de les cases. Hi ha molts de detalls que es va molt bé que l'historiador se'ls mirin, i moltes m'ho corregeixen, o també en el guió, i m'ho fan polir, però, bueno, en general, el que és l'estructura de guió, per ara, diguéssim, no m'han fet canviar molta cosa molt gran, però sí polir detalls. I després fer, un cop ja està aprovat, després sí, començo a fer el llàpid, miro de fer una pàgina al dia o així. La vida del dibuixant de còmics és molt avorrida, eh? Perquè...
No, avorrida deu ser potser més rutinària del que ens pensem,
rutinària,
no?
Rutinària, potser sí, és que avorrida rutinària, sí, millor, més bona paraula. Perquè m'aixeco al matí, faig el cafè, em poso el dibuix i faig els horaris d'oficina, més o menys, però aquí, treballant. Hi ha feines que em permeten desconnectar molt i hi ha feines que m'assorbeixen molt. Per exemple, el guió i el llàpid, no puc ni escoltar la ràdio, ni podcast, ni només música, i si no és cantada, perquè si no me'n distreu molt. I si, doncs, per exemple, l'estic entintant, doncs sí, ja començo a posar-me al dia del que passa en el món exterior i aquestes coses.
Li dones moltes voltes a la pàgina? O ja quan ho tens, ja t'hi poses i ho tires endavant?
Normalment ja quan faig l'storyboard, ja una mica ja m'ho tinc imaginat, eh? Ja, a vegades sí que rectifico escenes o canvio vinyetes i coses així, però en general ja... Jo crec que ja quan faig el guió ja m'estic imaginant les pàgines, més o menys. I després sí que els vas modificant o corregeixes coses, però ja amb els anys d'ofici em sembla que ja ho he anat tot com agilitzant bastant. Vull dir que ja pensar una escena de com pot ser, ja m'imagino més o menys quantes pàgines ocuparà, quins seran més o menys els plànols, ja... Però soc molt mal teòric de mi mateix, eh? Perquè de veritat que m'acosta molt explicar la meva feina, perquè... La faig, vull dir, no sé.
Sí, ho t'estàs explicant perfectament. Sí. A més, ara pensava en les bafarades i en el text, i és molt amè, és molt fresc. Vull dir que no queda gens... que és molt natural. És a dir, és, allò sí, diria això, no? No. I a més...
És el que trobo que està bé, és que no sembla que t'estigui donant una lliçó d'història. És a dir, te l'està donant, però te l'està donant sense que te n'adonis.
Ostres, això hi tinc una mania, i amb en Vicente, l'editor, i bueno, amb tots els de l'editorial i els historiadors també, i estem molt d'acord que hi ha còmics històrics molt ben dibuixats i molt ben documentats, però que es fan avorrits de llegir.
Fatal. Jo en conec. N'he intentat de llegir. Sí. I també o còmics que intenten explicar... biografies o tipus la ciència
o que poden resultar també molt infantils, i en aquest cas jo he estat superenganxat a les dues històries, vull dir que i són per tots els públics i està superbé, sí. En aquest aspecte també.
Hi ha un esforç, per crear un... En Vicente me va dir, diu, tu te'n recordes de... Era una vez
el cuerpo humano, era una vez
l'hombre...
Sí,
totes aquestes. Diu,
era l'hombre i no la mujer, I ara ho mires i dius, mare meva,
sí.
Té un viatge bastant gran. Tot plegat.
Hòstia, tots aquests dibuixos i així que tenim un bon record, si els tornéssim a veure, potser...
No, jo t'ho dic perquè els he tornat a veure, Quim.
Has tornat a veure?
Sí, i ja, i prou, ja està. era una altra època i això ja no serveix per explicar tot el gènere humà.
Digues. Sí, però en canvi, sí, aquests volums jo crec que en escoles poden funcionar molt bé perquè tenen un munt d'informació i estàs aprenent allò coses.
Sí, la idea és sobretot això, que, no, que en cap moment... Jo menys soc de l'opinió que prefereixo deixar un concepte a fora que no pas que sigui un llast, no? I dius, mira, si t'agrada molt, després te llegeixes el dossier, que ja està, o sigui que hi ha molta teca i és molt interessant, però jo crec que la gent, primer, l'hem d'enganxar perquè es diverteixi, no? Que t'ho passis bé, no? És com anar al cine o llegir una novel·la... Sí, per molt interessant que sigui, si t'avorreixes, malament.
Quim, si et sembla, passem de la història a la ficció, perquè treus novetat d'aquí no res. Bé, novetat, de moment, no exactament, però sí, no? Perquè surt una versió integral de Oro Rojo, de que ho publica Grafito, l'1 d'abril. He vist que surt ja com a novetat.
Com a prevenda, sí.
Sí.
Sí, aquest sistema, sí.
Bé, però això ja és una obra que tu ja havies treballat de fa anys, no? De fantasia èpica, d'això que tant t'agrada i que també domines, també.
Del 2001-2002, més o menys, va sortir publicat.
Uh-huh.
Sí, va sortir a la seva època amb Dude Comics, no sé si us en recordeu,
sí,
de l'editorial que va fer diversos còmics i va provar també el tema aquest Comic Books, que jo i vaig estar publicant un temps i fent diverses coses, i vaig fer aquest còmic, Oro Rojo, que eren 5 comic books, que són 130 pàgines, una cosa així.
Que, bueno, vas guanyar el millor i el saló del còmic el 2003, per això.
Sí, 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 ostres, sí, sí. Aquí, hòstia, mira, ara explicaré. Gràcies a això em van convidar, com que els guanyadors així els hi donaven un hotel a Barcelona, que jo, evidentment, no vaig per necessitar... Però vaig estar per allà fent no sé què, acompanyant en Víctor Santos, i hi havia... Sabeu qui ens vam trobar? El que passa que jo... Mira, per ser tan vergonyós, fa 20 anys, i penses, hòstia, ara no ho faria. Estàvem a l'hotel, allò voltant, pujant un avall, i vam veure que en un taló hi havia en Will Eisner amb la seva dona.
Ah.
I en Víctor Santos li vaig dir, hòstia, li vaig dir alguna cosa. Però jo ara sé poc anglès, que ara en sabia menys, i vaig dir, no, em fa molta vergonya.
Bueno.
Jo penso que, hòstia, hauria d'haver anat allà encara que més...
En català.
Hòstia, però bueno, en fi, perdó, m'he anat una mica de...
No, però escolta, el vas veure, mira, vas estar a pocs metres, si més no.
Allà se'm va enganxar algú, no? Doncs, encara que sigui tant... En fi, perdó, m'he anat i ara ja no recordo la pregunta.
Estava amb l'Oro Rojo, que és una reedició, no, el que traieu,
sí,
però continuareu la història, és a dir, a més, tens no, previst que...
No, no és ben bé, o sigui, l'Oro Rojo el que sí que he fet ha sigut agafar aquestes 130 pàgines, això durant tot l'any passat, el que va ser, que estaven en blanc i negre, va ser pintar-les totes. I el que fem és reeditar-ho. O sigui, serà el mateix còmic, però colorejat. Sí que ja hem fet, ja des de l'editorial tenen un gran esforç per afegir-hi com uns extres, diguéssim, i sí que, per exemple, hi ha un petit còmic de 4 pàgines que és inèdit, que l'he fet expressament, però he fet algunes il·lustracions més. Però hi ha una voluntat de fer com una recopilació de tot el que va sortir, que hi ha 2 petits contes que lliguen amb tot el còmic, però s'han de llegir al final perquè t'acaben d'explicar com són els personatges. I a part d'això, doncs, estem intentant organitzar, doncs, per que els lectors que ho precomprin, doncs, tinguin com algun regalet o una cosa interessant que els faci com il·lusió. Però el que és el còmic en si és el mateix. El que passa que sí que hi ha una netejada de cara, diguéssim, impressionant, perquè són moltes pàgines, vaig passar molts mesos pintant. Però, bueno, va ser divertit, perquè estava pintant coses de feia 18-19 anys que havia dibuixat. I algunes vinyetes deien, mira, encara això m'havia quedat bé, i algunes deien, no, què he fet aquí?
Perquè no has refet res, no? És a dir, això que m'agradaria fer-ho diferent, no has aprofitat per...
És que vaig pensar, si comences a retocar el dibuix, no pararàs. Però sí que he fet és amb el color, ostres, retocar-ho molt per dissimular molt els defectes. O sigui, i crec, n'estic bastant content, la veritat, que ha quedat un còmic que crec que ha quedat xulo, la veritat. Crec que val la pena. A més, els de l'editorial l'han editat amb un... l'han imprès amb un paper molt bo, o sigui, que es veu un còmic molt bonic, els colors han quedat molt ben impresos. Vaja, vull dir, no em puc dir res més que coses bones, eh? És una experiència estranya, perquè redactar un còmic tan antic, sempre hi ha els dubtes de dir, ostres, el dibuix, clar, ara el veig, no es nota molt les coses noves que estic fent ara, per això, doncs, es nota molt la diferència, però el meu color, doncs, hi guanya molt, i sobretot, que aquest, el guió d'aquest, és un dels millors guions que he fet mai. Poder gairebé diria que el millor que he fet mai. I això em va animar molt a dir, va, doncs, donem-hi una segona vida, que en el seu moment va estar molt bé, però avui en dia hi ha poca gent que el tingui o que l'hagi llegit, o que el pugui trobar, perquè amb aquests comic books es perden molt i són de llibre antic. I vaig pensar, va, és un projecte maco, posem-s'hi.
No, i a més, ara que Joc de Trons està més de moda que mai, l'estil recorda quan Joc de Trons, o sigui, només existia novel·la, no l'havia sí. vist en imatges en aquella època, no? Per tant, sí. hi ha moltes coses que et recorden a com ha estat el Joc de Trons visual temps després en aquest còmic.
Sí, té aquest aire, sí, brut, aquest aire dur...
La neu, no? Tota aquesta part de...
Sí, la neu és que és xulíssima per dibuixar, molt. Perquè crea uns contrastos molt macos.
I el color ha quedat molt bé, perquè a la pàgina de Grafito hi ha les 20 primeres pàgines aproximadament, sí. crec, de mostra, vull dir que la gent pot anar allà i fer-se una idea de com ha quedat i pinta xulo, que el conjunt farà bona pinta. Sí.
Jo t'ho dic, n'estic molt, molt content de com ha quedat tot, perquè... Sí, ja s'ha quedat, s'ha imprès bé, s'ha fet un esforç xulo, o sigui que és de les coses maques que dius, mira, és, per això és el que dèiem, és completament diferent dels altres còmics que dèiem, els altres eren ben bé per tots els públics, aquest és temàica dura.
Hi ha gent desagradable en aquest còmic, diguem-ho clar,
Home, bueno, de fet, ja, no crec, no s'arriba al nivell de Joc de Trons, de mala llet poder sí, però de... Suposo que un cert pudor de part meva, que tampoc és molt, molt, molt explícit. Vull dir, hi ha escenes dures, hi ha assassinats, coses d'aquestes. Més que res que és un guió adult, diguéssim, que l'entén l'adult, diguéssim, que és més en aquest sentit.
I la prevenda què és? A la pàgina de Grafito o s'ha canalitzat sí. per alguna altra plataforma?
No, això és un projecte que aquest és el segon còmic que proven, que el primer els ha anat molt bé, que és un que va sobre un refugi d'animals, que és el refugi.
Ja sé quin és, sí.
I en comptes de vendre-ho directament i portar-ho a les llibreries, doncs aquesta gent el que està provant és fer, com agafant una mica les eines del Verkami, però sense ser un Verkami. Que és a dir, que ells ho editen perquè ho estan imprimint, o sigui que ja està tot fet, no? Ja sortirà segur. Però... en comptes de posar-ho així a la venda, diuen, va, si te'l compres durant aquest temps, que ho estem acabant de fer tot i preparant tot, doncs si hi ha tantes compres, regalarem cada compra, tindrà un regalet. Una làmina, per exemple, una làmina d'un dibuix que faré expressament, o un punt de llibre, o altres coses que no us puc dir. Però bueno, són coses que aniran fent, tipus aquestes recompenses del Verkami, però sabien que diguéssim que no, que el còmic està fet, diguéssim, es fa. Diguéssim.
Sí, vull dir que no podrem trobar llibreria per això aquest, sinó que...
Sí, d'aquí quan acabi la campanya aquesta, doncs arribarà a les llibreries.
Se suposa que per Sant Jordi ja hi serà, no?
Sí, aviam si aquest per Sant Jordi es pot fer alguna cosa. Jo he sentit a dir que ja... Es provarà alguna cosa a Barcelona? No sé si a Girona es provarà alguna cosa.
Home, si a Barcelona es prova alguna cosa, a Girona també.
I si no, ho farem el 23 de juliol, escolta.
Home, no, però és que si dius que és el dia 1, no?, que surt en prebenda.
Sí.
Jo he comptat d'això, fer aquests regals extres per a qui faci aquesta compra anticipada. Sí. I després, doncs, a tot el públic, i és un bon regal, no? És,
sí,
pot ser un bon regal. per una mateixa, també. No cal que li regalis a ningú més.
Doncs, ostres, Quim, no sé, crec que ja hem parlat de gairebé tot.
Ai, sí, amb en Quim sempre parlaríem molt.
Sí, encara hi estaríem més, més estona, perquè...
És que m'enganxeu que jo... Bueno, ara no tinc perquè tinc la dona que té la treballa i que xerro una mica més, però quan que tinc un ofici que no xerro gens, quan me truqueu, bueno, puc xerrar i no...
Clar, no, està bé, perquè així te podem, no? Podem estirar de la llengua. No, que ens ha agradat molt aquesta història de la humanitat amb vinyetes que, i que, ostres, veiem que estàs molt, molt ocupat.
Sí, això he de dir que tinc molta sort en aquest sentit, que per ara en els sectors, en les editorials on jo estic, el tema de... Tot aquest, la crisi no ha afectat per ara, que se sàpiga, i per ara tots els projectes segueixen endavant i, per tant, la feina va sortint. O sigui, en aquest sentit, ferro, fusta i el que faci falta.
Doncs estarem atents als següents volums que han de venir d'aquesta història de la humanitat, que anirem avançant. Algun dia arribarem a l'actualitat, no sabem quan, però encara queden moltes històries interessants pel camí.
Això, perfecte, encantat.
Jo crec que en la història contemporània us hi quedareu encallats, perquè allà hi ha molta teca.
I més del que ja estic patint, que ja només en la història antiga ja estic patint, que dic, no sé pas com farem només 12 àlbums, però bueno,
sí,
ja...
Sí, no sé, jo he pensat que esteu fent una gran feina de resum i de condensació, que
home,
és molt interessant.
El segle XX, quan s'hi arribi, no? Encara queda molt, però amb les guerres mundials i tal, també hi ha...
No sé, si hi ha autors i autores d'història que fan uns 1.000 pàgines sobre la Primera Guerra Mundial, és que t'estava sentint i pensava, mare meva...
Sí, sí, quan més pateixes és quan més...
Però bé...
Més
Anna,
costa...
Però jo crec que aquest enfoc d'anar a les històries quotidianes i més petites, sí. No? La petita història que es diu, no? Aquí sí. Te salva molt, perquè amb un detall petit te pot explicar que la vida era com aquesta, doncs 50.000 persones més. Era la seva vida i que compartíem moltes coses.
Doncs res, moltes gràcies, Quim, per acompanyar-nos a aquesta estoneta.
A vosaltres, moltes gràcies.
Ha estat un plaer enorme.
Vinga, una abraçada. Adéu.
Adéu.
I entre espai i espai, avui, ressenya de còmic, una recomanació que ens porta l'Aram Bonmatí. Què tal, Aram? Com estàs?
Molt bé, molt content de tornar a seguir el programa.
Quina és la recomanació que ens volies portar aquesta setmana?
Jimmy Olsen, El amigo de Superman. És una sèrie que aquí ha publicat ECC en 6 números, tot i que en realitat la sèrie és de 12. O sigui, cada número que ha aparegut aquí de 48 pàgines és en realitat 2 números dels Estats Units. És una maxisèrie, són aquests 12 números, per tant, sabem que la història comença i acaba. Què direm d'aquesta sèrie? Doncs el primer que hem de dir és que Matt Fraction a mi em fot molta gràcia. O sigui, des del seu Ojo de Halcón, que a mi aquest home el que fa em cau bé, em fa riure, i el trobo molt divertit i molt original, a més, perquè el tio demostra tenir un coneixement enciclopèdic de tots els personatges que tracta, perquè fa sortir secundaris i els implica amb l'univers en el que estan visquent, sigui Marvel, sigui DC, i si això ja es notava amb Hawkeye, amb Jimmy Olsen ja és una salvatjada, perquè clar, aquest personatge va tenir la seva pròpia sèrie i treu al llarg d'aquests 12 números històries que van passar fa 50 anys i la veritat es nota una feina de donar substància a aquest univers d'en Jimmy Olsen, doncs...
Jimmy Olsen, recordem, per qui no ho recordi, és el mític periodista, bé, periodista no, fotògraf del Planet, on treballa Clark Kent, l'adolescent perpetu.
Exacte, és el col·leguilla de quan es va posar de moda que tots els superherois tinguessin el seu amiguet jove i sense poders, doncs aquest era Jimmy Olsen, que encara porta un rellotge per poder comunicar-se amb Superman i que sempre ha viscut a Metrópolis i que en el fons viu aventures completament despreocupades, però En aquest cas, la història serà una mica diferent, perquè el que ens vol explicar Matt Fraction a Jimmy Olsen, l'amigo de Superman, és qui ha matat a Jimmy Olsen.
O sigui, és una mena... aquest és el punt de partida, està mort el personatge?
Aquest és el punt de partida, està mort entre moltes cometes.
Ja, m'ho imagino, el món del còmic.
Però sí, sí, aquest és el punt de partida. Qui ha disparat a Jimmy Olsen? Aleshores, apareixeran quantitat de personatges recurrents de l'univers DC com a possibles ajudants d'en Jimmy Olsen a descobrir el misteri o, al contrari, com a sospitosos d'aquest assassinat. Assassinat que en el primer còmic ja descobrireu que no és tal, eh? Vull dir...
Està bé. I en aquest cas el dibuix veig que és de Steve Lieber, que Steve Lieber hi havia participat sobretot en còmics que tenen un punt de comèdia. Havia fet, per exemple, amb el Nick Spencer The Fix, que és un còmic d'Image, també una bogeria bastant divertida, i sobretot és conegut per a Marvel per haver fet Los Enemigos Superiores de Spider-Man també amb Nick Spencer, una sèrie també divertidíssima d'aquests dolents de, no de segona, sinó de tercera fila que en ocasions té Spider-Man.
N'hauríem de parlar algun dia d'aquesta sèrie perquè realment té molts punts en comú amb aquest Jimmy Olsen, perquè és agafar l'Spider-Man, però l'Spider-Man menys galàctic, l'Spider-Man més casolà, i veure com s'enfronta amb tota aquesta gent. També havia fet algunes coses fa molt de temps que jo tinc per casa, per exemple, havia col·laborat amb Grendel, que és aquella història de Matt Wagner, sobre un personatge així una mica fosc. Havia fet fins i tot alguns números de Conan, guionitzats per Chuck Dixon, o sigui, els seus començaments van ser una mica més seriosos que no pas aquests còmics pels que s'ha fet més conegut. Ho fa de conya, eh? Ahir m'ha encantat.
Sí, sí.
El trobo l'estil adequat per aquest tipus de còmic així lleuger, perquè a més fa, Matt Fraction, o sigui, escriu quantitat. No és d'aquests còmics de splash pages i de no gaire text i de tot explicat amb les il·lustracions. No, no, no. Ell, Matt Fraction, escriu molt. Molts de guions i la gent parla quantitat.
I en quant a la pròpia història, abans has mencionat l'Ojo de Halcón, que és bastant referent. No sé si també ens trobaríem amb un tipus d'història de l'estil, és a dir, més intimista, menys superheroica...
És un gran slapstick de sèrie. O sigui, tan aviat en un número pot aparèixer goril·les parlants com invasions extraterrestres disposades a exterminar la Terra, com una visita a un parc d'atraccions. En realitat, cada número està dividit com en mini historietes de 6 o 8 pàgines que poden tenir una continuïtat temporal o pot ser que no. De cop, el següent número no continua amb l'anterior, sinó que t'explica una història de 4 anys abans o de 150 anys abans. La veritat és que és un còmic que, ara que ja s'ha publicat sencer, és un bon moment per llegir-se'l, perquè té una estructura narrativa complicada. Al final et pots quedar amb els acudits i també està bé, eh? La història en si és una història de detectius, de novel·la negra, de qui ha assassinat a Jimmy Olsen, embolicada en paper de pallasso? No sé ben bé com explicar-t'ho.
Val, no, més o menys ens podem fer una mica la idea. En tot cas, veurem a Superman o no?
Sí, però poc, perquè Jimmy Olsen farà un cop d'home i dirà no, és el meu problema i l'haig de resoldre jo tot sol. I aleshores Superman apareix molt poquet.
Molt bé, no sé si vols afegir alguna coseta més.
Aquesta sí que la podem recomanar. Si us agraden els còmics menys seriosos, si us agrada Matt Fraction, aquí és Matt Fraction en estat pur, i són només 12 números, per tant, teniu una història que comença i acaba molt recomanable si us agraden aquest tipus de còmics. A mi m'agraden, de tant en tant, eh? No, que no siguin tots així, no fa falta tampoc, però de tant en tant estan bé.
Molt bé, Aram, doncs res, ho deixem aquí i continuarem llegint i fent recomanacions.
Molt bé, fins a la pròxima.
Adeu. I avui tornem amb en Francesc Morales, el nostre Dark Knight, home fosc, no sé si serà així o si no, potser l'únic supervivent del planeta Terra. Ja en parlarem. Francesc Morales, què tal, com estàs?
Molt bé, aquí a Florida, ja vacunat, des de fa uns dies, i bueno, a veure com evolucionarà la cosa a Amèrica i com evolucionarà allà a Catalunya amb el tema de les vacunes.
Bé, ara ja tu ets com la sèrie aquesta de Stan, no?, de l'Stephen King. Si hi ha l'apocalipsis, seràs dels supervivents. Podreu estar en un poble a part. Ho teniu bé, vosaltres?
Sí, ho tenim bé, no? De fet, la zona d'aquesta per anar a vacunar-se, que era Jacksonville, aquí al nord de Florida, tenia pinta de... Vaig anar-hi amb dos companys de la universitat i un va començar a fer frases d'aquesta de Soy Leyenda. Dèiem la gent de, no, agafa el meu fill, i cridant davant dels militars, jo vaig pensar, deixa de fer el burro, perquè encara sortirà aquí algun infant de marina i et fotrà fora de la zona.
Ens n'anem una mica de tema, però sí que és veritat que aquests dies hem vist molts actors, sobretot grans de Hollywood, vull dir, d'edat avançada, com Anthony Hopkins o Patrick Stewart, que els vacunaven des del cotxe, o el mateix Arnold Schwarzenegger també, que anaven des del cotxe, es feien el vídeo, ho penjaven a les xarxes socials i així una mica també donaven una empenta a la campanya de vacunació.
Sí, i de fet això anirà en increment. El que sabem des de fa uns dies és que a partir de l'1 de maig ja començarà a fer-se de forma bastant massiva la vacunació, i la idea és, que això també serà molt divertit si realment passa, el 4 de juliol, Independence Day Style, es farà una mena de dia de la victòria, una cosa per l'estil, molt americanat, molt americà, en relació a sortir-se, no?, d'això de la pandèmia. Serà molt de pel·lícula, a veure com ho maneguen.
Estigues atent a veure si apareix Borat i fa de les seves.
Sí.
Molt bé, no hem vingut a parlar d'això avui, Francesc, hem vingut a parlar una mica de Batman. No exactament de Batman o de la història de Batman, sinó, a veure, d'una part una mica concreta. Primer de tot, vam parlar entre tu i jo de possibles temes i em vas comentar que utilitzaves els còmics com a recurs educatiu per ensenyar literatura i ho feies en còmics. I un dels personatges que has utilitzat és Batman, no? I ara entrarem una mica en això, però abans explica'ns una mica com vas decidir introduir Batman en una classe de literatura, que felicitats ja d'entrada per, no sé si dir atreviment o... Bueno, ara ens ho expliques tu.
Sí, la veritat és que és una mica... fa una mica de, fins i tot de vergonya dir-ho, que aquella frase típica, no? En ple segle XXI, com es pot, encara no ensenyem còmics a classe de literatura? Doncs mira, sí, encara és bastant així. Estic absolutament convençut que s'ensenya molt més del que ens imaginem a còmics, a classes de literatura, però jo volia donar-li una categoria no especial necessàriament. És a dir, la meva classe era d'introducció a la literatura universal i vaig pensar que de la mateixa manera que els meus estudiants anaven a llegir Alfred Tennyson o William Shakespeare, doncs també llegirien a Frank Miller, no? com a creador de còmics. I llavors vaig estar pensant en quin tipus de còmic seria interessant introduir a classe. Quin és el problema que em trobava? Primer, jo no sóc un gran coneixedor del món del còmic, però pel que sé, tenen un tipus de publicació que no em serveix per moltes de les classes que ensenyo. És a dir, o m'havia d'anar a la novel·la gràfica tipus Maus, per entendre'ns, que és aquesta novel·la gràfica... Quan dic novel·la gràfica, és, de fet és un còmic, però és autoconclusiu, diguéssim, no? Que en un volum o en pocs volums tens una història completa.
És que en una novel·la vols dir que no forma part d'un univers compartit, etcètera, etcètera, no?
El que té el món del còmic, sobretot el còmic de superherois o de personatges així de comèdia o d'aventures, és que no tens un sol volum, tens centenars de volums, centenars de versions, on moltes vegades, si no coneixes l'univers, doncs no saps d'on et baixen les informacions. Clar, això era un challenge, no? Era una cosa que havia de tenir en compte. Vaig estar buscant productes intermitjos. El primer que em va venir al cap, de fet, va ser Snowpiercer. Tots coneixem la pel·lícula coreana i ara crec que hi ha una sèrie.
Sí, però ignoreu-la.
la sèrie és bastant dolenta.
Quedeu-vos amb la pel·lícula.
Sí, he sentit coses molt, molt horribles de la sèrie. Jo no he vist ni tant minut seguit, però bueno, diuen que és bastant dolenta. Doncs aquest tren que viatja pel món, un món en un espai post-apocalíptic, està basada en un còmic francès, que té uns quants volums, dos o tres volums. No vaig poder trobar la traducció a l'anglès, o si més no semblava que fos fàcil. Després vaig demanar ajuda a la nostra Marta Sanz, que em va recomanar també alguns còmics francesos, també hi ha molta tradició de còmic francès, però vaja, no trobava traduccions. I llavors vaig recordar la fantàstica pel·lícula d'animació de Dark Knight Returns, que està en dos DVDs, si no m'equivoco, i vaig dir, ostres, a veure si es pot trobar fàcilment el còmic de referència, el còmic de Frank Miller dels anys 80, del 86. I és molt fàcil de trobar, es pot trobar en línia, és perfecte perquè són quatre volums i és un personatge molt conegut, com és el cas de Batman, que això també era un altre problema que em podia trobar, no? Què és el que saben els meus estudiants a l'hora d'enfrontar-se amb personatges icònics? Per exemple, un dels personatges que troben a la meva classe de literatura és el personatge del vampir, no? No Dràcula, perquè llegeixen a Polidori, però vaja, alguna cosa per l'estil. Doncs no et pensis que estan molt familiaritzats amb el personatge de Dràcula, aquestes generacions que són ja estudiants que han nascut al segle XXI i que estan a la universitat ara. Més de la meitat d'ells no coneixien a Dràcula. Com t'has quedat?
Home, ara t'anava preguntant, no em diràs que coneixen més el vampir de Pattinson a Crepúsculo que no pas Dràcula?
Efectivament. De fet, va ser una de les discussions a classe de què és el que coneixem dels mons del món dels vampirs, no? És Twilight. És Twilight cap endavant, no? I coses així, és de... coses...
True Blood,
American
potser?
Horror Story... Sí, coses així, True Blood, American Horror Story, la temporada de l'hotel... coneixen el vampir com aquesta mena de monstre, que tampoc li diuen vampir, és aquell que... el Bloodsucker, no? És aquell que xucla sang i ja està. No forma part d'una tradició de ficció complexa, no? Com és el tema del vampirisme o de la literatura gòtica. I, clar, estan molt xocats. En canvi, en Batman ho tinc més fàcil, en aquest sentit. En part gràcies a les pel·lícules que tenim, et surten per les orelles, no? des de ja fa uns quants anys. Personatges també com, per exemple, Sherlock Holmes, meitat i meitat. No saben ben bé en quin moment comença la tradició de Sherlock Holmes, però com a mínim és més conegut que Dràcula. Per tant, Batman m'anava perfecte per les referències que hi ha de Sherlock Holmes en el personatge de Batman. Així que em va semblar que era rodó i ha funcionat molt bé a les classes. Però si vols t'explico quin va ser el xoc cultural que van rebre els meus estudiants.
A veure, explica-me.
A veure, el còmic aquest de Frank Miller, de Dark Knight Returns, es pot trobar d'internet, d'archive, no sé què. O sigui, es pot trobar digitalitzat de forma no pirata molt bé. Però alguns dels meus estudiants van decidir comprar l'edició en paper, que hi ha una edició del 25 aniversari, una cosa així, on els quatre volums estan en un sol llibre. Doncs em va venir una de les meves estudiants, que s'acabava de comprar Rebel·lió a la granja, no? Animal Farm, de George Orwell, que també l'han de llegir pel meu curs, i The Dark Knight Returns. I llavors em ve a classe amb el llibre aquest en paper, estava molt emocionada, era com quan obres els regals de Nadal i ets un nen petit, era la primera vegada que tocava un còmic en paper. I fa així i me'l dona com si fos una persona primitiva que m'està donant una cosa que no sap com funciona, no? Quan trobes un extraterrestre, m'apunta amb el còmic i em diu, i això com funciona? És el que em va dir.
Bé, al tanto que, esclar, és que ara amb els còmics digitals pràcticament... és a dir, el propi còmic et va conduint com has de llegir.
Sí, o scroll amb un PDF. Llavors ja no hi ha cap problema, clar. Però li va semblar molt estrany el fet que hi hagués més imatge que text. Les vinyetes, que no sempre estan tan ben ordenades com tenim al cap, no? Un còmic, hi ha un cert...
La composició que fa l'artista...
Sí. La composició pot ser molt, molt complexa, segons el cas, o el text. A vegades has de dir, ostres, estic llegint el que diu aquest personatge, però en realitat hauria de començar per aquest altre globus, no? I llavors, a tots ens passa, no? Clar, però a tots ens passa, però sabem que ens passarà. És que ella no sabia res del que li passaria quan obrís la primera pàgina.
O sigui, el dia que li donis un manga, jo vull ser-hi.
Clar, és que llavors hi havia alguns personatges a classe, no? Els típics estudiants que són molt aficionats al manga, i per tant és el contacte que tenen amb el còmic en paper, i quasi es desmaien quan aquesta noia em diu això. I llavors li dic, mira, doncs com es fa, com funciona? Doncs comences d'esquerra, de dalt a baix, esquerra a dreta, i així es va estirant, com si fos un... i si fos un còmic japonès, doncs al revés, de dreta a esquerra, no? I tothom es va fotre a riure, però realment va ser impactant.
Però va ser un, Francesc? O sigui, t'ho estàs explicant com si fos tota la classe. Va ser una persona.
Clar, perquè va ser la persona que se'l va comprar en paper, la resta de la classe el va llegir en digital. I per això ella va tenir aquest primer impacte, però llavors va arribar el dia de discutir la lectura a classe, que li dedico 2 dies a The Dark Knight Returns. Clar, llavors els estudiants venien traumatitzats perquè no estaven acostumats a aquest... Ells es pensaven que seria molt ràpid i molt fàcil, i de fet ho és en comparació amb literatura amb només text. Però llavors es van adonar que havien de llegir 50 vegades una vinyeta per això que dèiem, no? de la posició del text i de les imatges, i no s'esperaven que hi hagués aquesta variabilitat. Una cosa que a mi, per exemple, em molesta una mica del món del còmic, i potser Frank Miller és un cas molt, molt, molt específic sobre això, com un personatge pot tenir una diferent forma, fins i tot, d'una vinyeta a una altra, que no s'assembla al de la vinyeta anterior o posterior, no? Quan expressa sorpresa és que sembla que ho hagi dibuixat una altra persona. Això als meus estudiants els va trastocar completament, no? I va ser bonic, no?, veure també que aprenguessin a descobrir que això podia formar part d'un curs de literatura. Els 2 o 3 estudiants molt aficionats al còmic es van veure també valorats, per fi, que algú es dediqués a ensenyar no només Víctor Hugo i Benito Pérez Galdós, no?, que també mostressin Stan Lee i Frank Miller a classe, o Hergé, no?, jo sé, Paco Ibáñez, per exemple, que això també estigués en una classe de literatura. I, vaja, això va ser, diguéssim, el principi del xoc que van tenir els meus estudiants.
Bé, no sé, si vols, parlem de la pròpia obra o per on vols seguir?
Sí, parlem una mica del personatge de Batman, que, bueno, tu el coneixeràs molt, molt més bé que jo, però és un personatge molt interessant.
Clar, jo no sé com vas descobrir Batman tu, per exemple. Jo, la meva entrada al món de Batman va ser gràcies a TV3 amb l'Adam West. O sigui, la gent ja pot tirar-li les pedres que vulgui, però per mi allò va ser la porta d'entrada. I a mi, si Batman m'ha arribat a agradar, va ser per Adam West, que potser no era ni molt menys el Batman més fidel, o representava un tipus de Batman molt camp, molt propi d'una època en concret. Sí, també és cert, que s'allunyava també molt dels orígens del personatge. Però per l'edat que em va enganxar, a mi aquell producte que veia els diumenges a la tarda de TV3, que tots els capítols eren iguals, també, però en aquella edat tampoc li dones tanta importància. Ara seria una... No sé, no aguantaria ni 2 setmanes, perquè és clar, és que tots els capítols són un motllo de l'anterior. Imagina't que no li veia cap defecte, ni fins i tot era capaç de veure-li que César Romero, que era el Joker, no s'afaitava el bigoti, que tenia el bigoti pintat. Amb les televisions d'aquella època potser tampoc es podia apreciar. Clar, avui en dia, amb les altes definicions, amb les remasteritzacions que ha tingut la sèrie, li veus tots els defectes d'aquest tipus.
Per mi igual, va ser el Batman dels anys 60 que passava per TV3, però és que té tot el sentit del món. El món del còmic estranger, del còmic de fantasia, del còmic de superherois a Espanya té un buit d'unes quantes dècades que ja et pots imaginar per on vaig, no? Que és gràcies a...
No, digue tu, jo em nego a pronunciar aquest nom.
És gràcies a Franco, no?
L'innombrable.
L'innombrable. El que passa és el següent en el món editorial espanyol. Durant els anys 30, quan existeix la República Espanyola, doncs tenim la producció de còmics autòctons, no?, amb valors republicans, etc. I també tenim l'arribada, sobretot Flash Gordon, no? Que és el producte que tothom volia vendre perquè és el gran hit ja des de anys 30, que ja és un superheroi multiplataforma, no? Ja tenim versions serialitzades en ràdio, en cinema, de mut o no, d'aquest personatge. I llavors, quan en Guerra Civil i després amb el règim franquista, tot això s'acaba o passa per una censura extrema que fa que, per exemple, els noms dels personatges de tipus Superman o Batman han de ser modificats. Superman era Ciclón el Superhombre, i Batman era Alas de Acero. Era el terme que, quan es podia arribar a distribuir per Espanya, era el nom que tenia, que a més era, no era ni tan sols una traducció, era el personatge inventat en els anys 40, agafant elements que ja s'havien publicat als Estats Units i llavors més o menys els recol·locaves aquí a Espanya. Això passava també amb Flash Gordon. I de fet ja passava amb literatura des del segle XIX, no? Que agafaves una obra en anglès, el que sabia anglès i traduïa l'espanyol més o menys s'inventava al final de l'obra en qüestió. Per exemple, La màquina del temps d'H.G. Wells, tenim un llibre, una novel·la espanyola, que és agafar només els capítols finals dels Morlocks i tot allò de la pesca aquella i fer-ne una novel·la nova en castellà com si fos de l'autor, quan en realitat és només una traducció d'una part de La màquina del temps. Això passava amb el món del còmic, també, i per això podem veure a Batman, a Alas de Acero, amb la figura inicial dels primers esbossos, que no era del tot negre, era una barreja de negre i vermell. No sé si has vist imatges d'aquests primers Batmans, que era com una mena de no sé com descriure, era una mica Watchmen, no? En aquest sentit, que porta aquests colors vermell i llavors a sobre una cosa negra i un antifaz, no? Més que una caputxa, no? Doncs això és el que arribava a Espanya, segurament perquè, no sé, copiarien les versions que fessin faltes. Això, en el supòsit que es pogués fer, perquè durant dècades simplement no hi havia. I, per tant, no hi ha una tradició de com passa als Estats Units, no? No, és que això llegeixo el còmic perquè llegia el meu pare, el meu oncle... Això no existeix a Espanya, perquè comença el còmic amb la nostra generació, pràcticament, el còmic de Spider-Man, de tota la pesca.
Sí, de fet, clar, Marvel va arribar, es va crear als Estats Units a principis dels 60 i no va ser fins a finals dels 60 que arriba les traduccions en castellà, les editorials de Barcelona que comencen a editar aquests còmics, no? Vértice, posteriorment Bruguera i finalment Fòrum, que és la nostra generació, no? Quan vam descobrir aquests còmics a través de les edicions que avui en dia és l'editorial Planeta qui estava al darrere de tot allò.
Sí, sí, doncs això, als anys 60-70 no hi ha res i és pràcticament als 80 que arriba i ens arriba de cop, doncs, el Batman d'Adam West, dels 60, ens arriba el Batman de l'època daurada i ens arriba el Batman de Tim Burton. I de Frank Miller, no? Tot de cop als 80.
Clar, és que hi havia un moment a TV3 que tu podies veure el Batman d'Adam West i anar al cinema i veure la pel·lícula del Tim Burton, no? Aleshores, clar, allò era un xoc i clar, i fins i tot recordo, quan es va estrenar la pel·lícula, no, però no és com el de la tele, aquest va en sèrio. Vull dir que havia molt el comentari aquest perquè la imatge del no lector de còmics o qui no coneixia Batman dels còmics no coneixia l'obra de Miller, per exemple, que va ser potser la que més va popularitzar amb el seu Año Uno, el personatge de Batman, una mena de reseteig per fer un Batman més seriós. Ja venia d'Daredevil, de fet, Miller, i va fer una cosa en aquest sentit, podríem dir, semblant, però va donar nova vida al personatge de Batman. I, evidentment, sí. La pel·lícula de Burton, la referència és el personatge de Miller, és el que ha fet Miller, no? El que s'havia fet durant l'època camp. Ja, per això sí, hi arribaria Joel Schumacher i intentaria reviure-ho en les dues pel·lícules que va fer.
Les dues... Ah, quines són aquelles...
que no les recordis, ja...
Amb la de... Ostres, com es diu l'actor? Són les d'en George Clooney i les d'en...
Val Kilmer, sí.
Val Kilmer, sí, això.
Ja, Batman i Robin, sí. Aquestes.
Clar, doncs això és el que... Així és com vaig conèixer el personatge de Batman. Per què ha tingut sempre tant d'èxit el personatge de Batman? un motiu comercial molt clar en comparació amb altres personatges de, del món del còmic, superherois en general, és que és un protagonista, és un personatge, és un antiheroi, si es vol veure d'aquesta manera, que això ja sol ser molt atractiu, però bé, tots els superherois més o menys estan traumatitzats per alguna cosa, això no és nou. El que és diferencial en el cas de Batman és que la capacitat de vendre i crear gadgets al seu voltant. És a dir, Batman no és només una icona, sinó que també és un producte. Cosa que no tenen, no sé, molts altres, de fet, la majoria de superherois. En part, l'èxit de Spider-Man és precisament perquè és un nerd, no? És un paio que fabrica coses i llavors li pots afegir doncs, el cotxe de Batman, totes aquestes coses que hem vist moltes vegades que es venen pels nens, no? No hi ha la bicicleta de Superman, no? O la casa de Wonder Woman.
Sí, de fet, Spider-Man als anys 70 va haver-hi una broma de tot això, perquè és el que dius, Spider-Man no té res d'aquest tipus de merchandising, i es van inventar una mica d'imposició per part de la gent de màrqueting de Marvel de l'època dels 70 d'inventar-se un Spider-Mòbil. Que Peter Parker no sabia ni conduir perquè no s'havia tret el carnet de conduir, perquè te l'has de treure si et pots desplaçar per Nova York amb taranyines. I aleshores el que va fer el guionista, clarament en aquell moment, va ser trolejar la proposta que li havien fet. Ell diu, sí, jo us posaré un Spider-Mòbil, però serà la cosa més ridícula que us pugueu imaginar, i va durar res, no? No sé si va durar un o dos números, però... I fins i tot incorporava una mena de dos agents de màrqueting que li deien a Spider-Man, sí, ja veuràs, tu t'has de fer un Spider-Mòbil, ja ens encarregarem nosaltres, que una mica era la manera que tenia el guionista de denunciar el que li estaven imposant els de màrqueting des de l'editorial.
Ostres, molt, molt bo. Doncs tot això pràcticament podríem dir que comença amb Batman, no? Aquesta idea de tenir un equipament especial, el tema del cinturó que fa coses, l'avió... Això ja arriba des del principi, no? Els Batman dels anys 40-50, el tenir un ajudant, o sigui, ja comences a crear, diguéssim, una família, no? La família Batman al teu voltant. Això feia que el personatge fos molt atractiu. El fet que no tingués poders, diguéssim, especials, en el sentit sobrenatural de la paraula o extraterrestre de la paraula, també sempre l'ha fet molt atractiu. S'ha explicat, però això moltes vegades s'enfronta amb Superman, com per exemple el The Dark Knight Returns de Frank Miller. El que molts veiem en aquest enfrontament és una història molt antiga d'enfrontament entre personatges de tipus Aquileu, no? de la Ilíada, i Odisseu, també del món de la literatura grega antiga, no? On Batman és Odisseu, on aconsegueix les coses per a la seva gran intel·ligència, sap lluitar, però no és només l'única cosa que sap fer, i s'ajuda amb amics, no? Diomedes i altres herois més secundaris. En canvi, Aquileu es deixa emportar moltes vegades per la ira, de cop i volta, serveix sempre algú superior, encara que no ens agradi reconèixer-ho, que és el que passa amb Superman a The Dark Knight Returns, i Aquiles i Aquileu i Odisseu, sempre Ulisses, sempre estan en dos llocs diferents a la balança, no? Doncs això és el que passa amb aquesta lluita entre Superman i Batman, i de fet això és una de les últimes coses que explico a les classes, perquè vull que els estudiants vegin que hi ha una tradició que va molt més enllà de només la producció del còmic, a l'hora de parlar de Batman, Superman i companyia. Pot ser molt, molt més profund que això. I no sé si vols parlar una mica de com neix el personatge i quins són els referents i com, diguéssim, arriba al punt aquest que és dels anys 80, que és fonamental.
Sí, perquè és el punt d'inflexió, exacte.
Doncs el personatge de Batman apareix com molts altres personatges, no amb un còmic propi, apareix a Detective Comics el 1939, això fa bastant de temps, i en un inici és un personatge que s'assembla molt a altres personatges que ja hem vist dels anys 30 o fins i tot abans, no? The Phantom, The Shadow... personatges que han tingut les seves versions cinematogràfiques. No sé si has vist algunes de les...
Desgraciadament, alguna he vist i...
Sí,
Sí, sí, són per calar i foc i oblidar-se en sí, que van existir.
Ja, pels oients que ens estan escoltant, aquesta època daurada dels superherois en el cinema és una cosa molt recent, que bàsicament comença amb Blade. Però abans de Blade ja hi havia hagut intents de portar a superherois de DC i de Marvel al món del cinema.
S'ha de dir que les dues primeres de Superman, com a mínim, i les dues del Burton de Batman són molt bones pel·lícules.
Sí, però no tenen continuïtat.
No.
És amb Blade i després amb el Spider-Man de Sam Raimi, que llavors ja no para la cosa, o sigui, no, uh-huh. És un non-stop. Però sí, Superman i Batman són rara àvies.
Però paren o no paren, perquè sí que s'havien fet moltes coses, però eren sèries B que arribaven directament a videoclub. O sigui, es va fer una pel·lícula del Capitán Amèrica que fins i tot van arribar a rodar a Itàlia, els Quatre Fantàstics de Roger Corman, que la van fer per no perdre drets, que ni es va estrenar, una de Punisher protagonitzada per Dolph Lundgren. O sigui, existien o existeixen coses raríssimes, uh-huh. Coses que a vegades que ni jo coneixia. Fins i tot hi ha alguna pel·lícula del Doctor Estranyo amb un altre nom, Doctor Mordred, crec que es diu, que és el Doctor Estranyo, però que no se li diu Doctor Estranyo. O sigui, pots trobar unes sèries B.
Sí, sí.
I del 70 David... crec que n'hi ha una del Capitán Amèrica que anava amb moto.
Amb moto,
en casqui,
amb una moto transparent.
O sigui, estem anant més enllà del friquisme, amb això.
Sí, sí, sí. El David Hasselhoff fet de Nick Fury.
Correcte.
A no sé quina versió de Punisher, ja no sé ni quina era. No, crec que és la de Dolph Lundgren, la que has dit.
No. Va ser un spin-off. Això va ser una TV movie amb David Hasselhoff fent de Nick Fury. Sí, sí, fins i tot era l'època aquella de... Ja no podríem parlar, si tu vols, de la sèrie de Hulk, d'imatge real, de Lou Ferrigno, que no sé si va ser en els finals dels 80, principis dels 90, que va tornar a reviure la sèrie en forma de TV movies, i allà apareixia Thor, apareixia... qui més apareixia? Daredevil, amb un look bastant semblant amb el que després... O sigui, era el look inspirat amb el que havia fet Miller amb ell, és a dir, sense disfressa, només vestit com un ninja de color negre, que llavors aquest disseny es va ser modernitzat i sí, perquè el de la sèrie aquella era bastant cutre a la sèrie de Netflix, no?
Sí, doncs tot això, tu creguis o no, no els hi dono la xapa durant una hora als estudiants, però els hi explico, no? Aquestes versions dels 70, 80, 90 de cinematogràfiques del còmic, no només d'aquestes que hem dit, també de Phantom, de Shadow, amb Alec Baldwin, William Baldwin, un dels Baldwin fa de Shadow.
Alec, crec que era.
Que és Alec, oi? Clar, els estudiants es queden molt parats, però al cap i a la fi és que aquestes pel·lícules, si no funcionen, és perquè copien gairebé fil per randa, però només en format audiovisual, aquests serials i aquesta literatura pulp tan fàcil dels anys 20 i 30, no? de quan neixen de Green Hornet, per exemple, amb Bruce Lee de Sidekick, no? Que és un dels primers, per no dir el primer segurament, d'heroi o alguna cosa semblant a un heroi, i personatge secundari que l'ajuda, que sol ser doncs, més baixet o més estúpid o més asiàtic, en el cas de Bruce Lee fent d'ajudant de Green Hornet, el Kaito, crec que es deia el personatge. Doncs tot això, si tu no ho adaptes, doncs queda horrible. Que és el part de l'èxit d'aquestes pel·lícules de superherois que tenim avui en dia és X-Men, no? Quan a les versions originals contemporànies, de X-Men, quan es posen el vestit, que és un vestit més, diguéssim, sobri, i fan aquell acudit de, ostres, aquest vestit, i no sé quin personatge diu, què esperaves, que fos de color groc i verd o blau, no me'n recordo, com el del còmic original que hagués quedat com les pel·lis dels 90 o 80. No? Aquesta adaptació més sòbria del món audiovisual explica l'èxit, perquè el que tenim abans és una repetició del que ja teníem als anys 30 i, per tant, generacionalment ja no pot funcionar. Doncs Batman sorgeix de tot això. És una barreja entre Green Hornet, el Zorro. Hi ha moltes referències al Zorro, al fet de ser un aristòcrata, que la Pimpinela Escarlata seria un altre referent, un aristòcrata que pot que es disfressa i llavors colpeja o mata.
Combat el mal.
Exacte, que lluita contra el mal. Doncs Batman sorgeix de tot això. Moltes referències a Sherlock Holmes, també.
Sí, perquè recordem que potser és un tema que la gent desconeix perquè el cinema no l'ha tractat, que és que Batman és un detectiu i comença com a detectiu. També d'aquesta herència que tu comentaves.
Sí, és que per això la revista d'una parella és Detective Comics. Està investigant, de fet, les primeres imatges és això, no? És el Batman amb una lupa o un Batman explorant mapes o obrint calaixos per veure què ha passat a no sé on, no? I les primeres versions cinematogràfiques, que són del 43 o una cosa així, durant la Guerra Mundial, Batman és un... no pot ser un vigilante per al tema de la censura, però és un tio que treballa pel govern a l'hora de descobrir que si els japonesos volen entrar armes o explosius o el que sigui en el port de San Francisco, el que sigui. Aquest és el Batman que tenim en un principi, que és un detectiu, però ja de seguida acaba tenint entitat pròpia, li afegeixen el personatge de Robin, li comencen a afegir tots aquests gadgets que ja els tenim ben estructurats i es crea aquesta mitologia de per què fa el que fa, no? Allò de matar els pares, que és una cosa que han explicat ja 30.000 vegades, no? que fins i tot s'arriba a fer paròdia quan explica el que li va passar als seus pares. Llavors, també es fa un personatge més...
Faig un petit incís, Francesc, que a més hi ha tota la discussió de qui d'atribuir la creació del personatge, que durant molts anys només s'ha atribuït a Bob Kane, quan qui feia la feina era Bill Finger, que és qui va inventar pràcticament tot el que coneixem com a més icònic i fins no fa masses anys que Bill Finger no és considerat co-creador juntament amb Bob Kane.
Sí, de fet, fins on jo sé, és Bob Kane simplement va tenir la idea i després, doncs, de fet, aquesta idea del vestit vermell i sense caputxa, en lloc de caputxa portar un antifaç d'aquest tipus Robin, era de Bob Kane, perquè tampoc havia pensat, de fet tenia ales fins i tot a l'estil com ales així acoplades, no? En lloc d'una capa, això era de Bob Kane. És l'altre el que va creant, el que va perfilant a poc a poc, número rere número de Detective Comics, i després al final ja té el seu propi de Batman, de sèrie de còmics, el que perfila el personatge que tenim avui en dia, no? És allò més fosc, amb més o menys armadura, però vaja, és una caputxa al cap i a la fi, una capa. I això és el que continuarà fins als anys 60. Als anys 60, bueno, tenim el Adam West, que és el que, de fet, crea més repercussió a nivell internacional, perquè molts països no tenen el còmic directament. Una cosa semblant passa amb Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, que és un referent de Batman per al tema de detectiu, però també és un gran lluitador, que és una cosa que normalment no s'explica en el món de Sherlock. Sherlock Holmes és el primer superheroi. És el primer superheroi perquè pot no dormir durant 48 hores i ja resoldre no sé quants casos, és superintel·ligent i pot apallissar 6 persones al mateix temps i disparar en 30 direccions diferents, no? Sherlock Holmes arriba fora del món anglès no per als textos, arriba per altres versions, normalment teatrals, o les primeres pel·lícules que més o menys es poden arribar a doblar. Això és el que fa que la resta del planeta conegui Sherlock Holmes. Amb Batman passa una cosa semblant. Els còmics arribaven fins on podien. Ja hem esmentat que a Espanya no podien, però no era l'excepció a Espanya. I, en canvi, la sèrie té, i durant dècades va tenir i encara té, una gran influència sobre qui és Batman, com el podem reconèixer, no? La Batcova, el Robin, Gordon, la ciutat, etc. Aquesta sèrie crea un gran impuls. I llavors és quan tenim aquestes pel·lícules de Superman amb Christopher Reeve que tenen un grandíssim èxit. Si mireu les dades de recaptació, el primer Superman encara és una pel·lícula que no està suplantada per altres pel·lícules actuals que s'han fet de superherois. El mateix amb el Batman de Tim Burton, encara estan creant rèdits. Hem d'esperar els Spider-Man, Blade, Avengers, etc. d'avui en dia per començar a desbancar aquestes dues pel·lícules. Llavors és quan el personatge de Batman s'ha de reinventar per una nova problemàtica que tenim als anys 80. I aquí és quan ja explico als meus estudiants els temes que, pels quals també he escollit aquest còmic per aquesta classe. I a tu t'he passat una mica la lliçó que explico. Hi ha alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció de les diapositives que faig servir? O...
El tema també de veure aquest Batman envellit, que potser envellit. És la gran sorpresa que té el còmic, que, clar, quan tu presentes això, a més, presentes un Batman no icònic.
Sí, però això els agrada molt als meus estudiants, aquesta part, perquè està en relació amb altres lectures que hem fet a classe, on parlem de com gestionar la ira i acceptar la mort o acceptar la senectut, no? La bellesa amb B baixa, que és una mica el que passa al final del The Dark Knight Returns. Batman, Bruce Wayne, no es mor, sinó que accepta finalment la seva edat, accepta que ha de passar, que el que ha de fer no és apartar-se de la vida, no? De la vida pública, el que ha de fer és passar el relleu, doncs, aquest nou Robin que té i altres personatges que apareixeran durant aquestes aventures de Frank Miller. Aquest és un dels grans temes que toco durant aquesta classe. L'altre és com són els anys 80. I aquí ja tornem un cop més a parlar de què és el que saben els meus estudiants dels anys 80, que solen tenir aquesta idea molt de... Primer, o no tenen ni idea, i segon, és el Back to the Future, no? I poca cosa més, i tots són com uns anys feliços, és una mica on els seus pares eren adults, i etcètera, etcètera. La generació Z, o no, els millennials van començar a sortir en aquell moment, o depèn de quina versió, l'any 84 o 86, i poca cosa més. Jo els confronto amb el món de del crim organitzat, que té una gran explosió en el cinema, en el còmic també, i a les sèries dels anys 80. No? Aquesta idea de vas caminant, això ho hem vist ja un milió de vegades, no? Pel·lícules americanes, algú està caminant per un carrer i de cop i volta se sent una llauna, que sempre hi ha llaunes per a terra, no? Allò, clan, 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 què fas per aquí sol, no? I treuen la navalleta, cocodrilo d'Andí, no? Això no és una navalla, això és una navalla.
És que jo tant al cinema com al còmic, quan anaves a Nova York, era com normal patir un atracament si eres turista. I això ho havia llegit als còmics propis de Spider-Man, no? Que dius, és que... a més, els còmics t'ensenyaven barris, veies drogadictes, o sigui, veies una sèrie de gent que, esclar, sortia l'Spider-Man a Nova York a aquella hora, perquè a aquella hora començaven els delictes. I era com normal que això passés, o que fos així.
Sí, sí. Sí, sí, de fet, ja sabem com acaba l'oncle de Peter Parker, no? I ell no fa res, és un atracador que, bueno, que es carrega el seu oncle pel camí. No oblidem que Gotham City, o Ciutat Gòtica, com es tradueix a l'Amèrica Llatina, és Nova York, al cap i a la fi.
Sí, és estrany, perquè DC tindries, potser sí, que seria Nova York de nit, però en canvi tens Metrópolis, que seria Nova York de dia.
Sí, tot i que molta gent diu que és Chicago, Metrópolis, bueno, però...
Però aquells edificis són Nova York.
Sí, però, bueno, és una lluita que encara... Que encara corre. De fet, també es podria dir que Chicago existeix de forma paral·lela, perquè, de fet, apareix esmentada la ciutat en el còmic de Frank Miller. Hi ha uns personatges que diuen que fan referència a Chicago. En alguns moments, en altres versions de Batman, ell rep trucades des de Chicago. Per tant, molta gent ha pensat que, en realitat, Gotham City no pot ser Chicago, tot i que podria ser-ho per al tema de la foscor, el tema d'aquesta arquitectura gòtica que s'associa molt, molt sovint amb el Chicago que neix o que s'explota, diguéssim, a finals del segle XIX. Doncs, amb el tema de les bandes, és que estic aquí repassant la classe que els ensenyo. Clar, jo els hi poso dues imatges. Una és West Side Story, no? La pel·li dels anys 60, el musical, i els dic que això és la percepció que es té als anys 60 del que és un gang, no? Una banda criminal, doncs, porto-riquenys, ballant, i ja, no? Però llavors ja de seguida, John Carpenter, no? Assalta el precinte de 13. Què tenim? Doncs tenim un grup de gent que a més no parlen, perquè l'important és que siguin com uns animals que no s'entén quin és el seu objectiu, més enllà de fer mal i destruir, violar, etc. I si parlen, doncs no s'entén ben bé què és el que diuen, no? Què és el que passa a aquesta pel·li de John Carpenter, que no tenen línies de guió, els que estan assaltant la comissaria. Si recordes, els personatges mutants de Dark Knight Returns parlen de forma molt estranya. Quan parlen? Fan servir un anglès molt estrany.
També ara no sé si podria fer un lligam amb la taronja mecànica, que també parlen un dialecte que només entenen ells, algunes coses.
Sí, la ultraviolència i aquesta mena de...
Correcte, de
coses. És una forma de crear com és el criminal. I el criminal l'has de crear diferent a molts nivells. I lingüísticament és una forma molt clara de crear com és l'altre, no? I si pot ser un altre perillós, encara millor. Doncs és amb aquesta pel·li de John Carpenter, del 76, que s'obre la comporta d'un munt de pel·lícules on els criminals apareixen vistos d'aquesta manera estrambòtica, molt vistos de forma molt primitiva, no? Per això sí tenim molts mohawks, no? Les crestes aquestes que associem amb la cultura punk, però en realitat jo veig més aviat com... Ah, mira, és que són com salvatges, no? Són com els iroquesos o els mohicans actuals. Si pensem en Mad Max, però sobretot en Mad Max 2, no? Aquestes crestes que tenen els personatges de Warriors, no? La pel·li del 79.
O, digues. Per exemple, no, el que mencionava abans al principi del programa, no? Stephen King amb Apocalipsis, que ara ha tingut un altre remake, la sèrie de Stan, que va ser abans de Mad Max. O sigui que podríem dir que tot això també és fills del que va fer Stephen King.
Sí, és que de fet el còmic de Frank Miller és com, diguéssim, està enmig de tot això, no és el principi. Ja hi ha molta acumulació. Tenim Escape from New York, que és del 81, i tenim el mateix. Arribes a Nova York i tothom és com una mena de punk estrany. De Terminator, per exemple, de Terminator... quan arriba el Terminator, la primera de l'any 84, què es troba? Doncs es troba tres punkis que van vestits d'aquella manera i podrien ser tres dels mutants, que és el nom que tenen en els primers dos volums del The Dark Knight Returns de Frank Miller. Hi ha una llarguíssima tradició, Cobra, que ja en vam parlar quan vaig parlar del món slasher, però és que Cobra és una pel·lícula molt interessant, la de Sylvester Stallone, perquè té aquesta, com ho diríem, aquesta idea de la banda criminal com és l'exèrcit de la nit, que viu al marge de... I la policia no pot arribar a controlar-los, no? Per això necessitem a Sylvester Stallone, que els hi fot quatre tiros i els mata tots. Perquè la policia no pot controlar això. Això és un tema molt i molt recurrent, sobretot en videojocs, perquè també parlem d'això a classe, no? Que home, quan juguem el Double Dragon...
Sí, no, anava a dir, i tocant Frank Miller tens Robocop, que també, o sigui, toca tot això, no? El tema de bandes, la policia no hi arriba, per tant necessitem un mig policia, mig robot...
No, és que és perfecte que hagis esmentat Robocop, perquè Robocop em serveix de vincle entre el món de les bandes i l'altre gran tema del còmic de Frank Miller, que és el paper dels mitjans de comunicació. Recordes les escenes aquestes de Robocop quan van a publicitat en els mitjans de comunicació o quan els periodistes entrevisten a gent pel carrer, no? Diguem, vostè té por de, jo què sé, de la policia o el que sigui, i a sota va sortint persona sense feina. I parlen de forma absurda, estranya, estúpida, no? Que és el que encara avui en dia fem quan volem representar algú que no som nosaltres, no? El posem que parla un català barrejat amb no sé què... O parla un... És el Callejeros Viajeros, no? Ens anem a una barriada de les mil viviendes, no sé on, i què és el que fem? Doncs entrevistem aquella persona i que està desvalguda i abandonada per la societat i viu l'exclusió i la misèria més absoluta, i quan aquella persona diu, me das 5 euros, lo que sigui, no? O una ajudita, què fa el periodista? Diu, bueno, mucha suerte, eh? I se'n va caminant cap a l'altra vorera. Perquè ja ha fet el que havia de fer, no? Que és mostrar a l'audiència que, ostres, que ara sort que no som com aquests salvatges que viuen a Cádiz o Alacant o les barriades de Madrid i Barcelona. Això comença als anys 80, bueno, 70, però als anys 80, amb aquest tipus de televisió és quan tenim el boom. I el còmic de Frank Miller en parla molt d'això. No sé si recordes totes aquelles escenes de Batman on van entrevistant a la gent.
Sí, sí.
Quan diuen...
És un dels punts més importants al còmic, també.
Sí, sí, és constant. Als meus estudiants els hi feia molta gràcia aquesta barreja de ara donem notícies del temps i com s'intenta fer una salucubra aquesta connexió entre fa molta calor, la gent està matant més gent pels carrers de Gotham. Que en realitat és el que moltes vegades passa en els mitjans de comunicació actuals, aquestes connexions entre violència i elements que no són de violència, perquè tu en el teu cap sí que creïs una qüestió, una connexió, ja t'ha colat una matança real amb una matança metafòrica. T'ha passat no sé què a Madrid que no té res a veure amb una matança real, però bueno, ja t'ho ha colat dintre del mateix producte, que és aquesta notícia, i tu ja estàs acollonit, perquè no saps ben bé per on et vindrà l'enemic i per on et vindrà la mort. Això és el que tenim en el còmic de Dark Knight Returns, quan entrevisten a la gent pels carrers de Gotham. Què opines de Batman? No? La gent està dividida. Batman és un fatxa, Batman fa el que ha de fer, espero que la propera vegada vagi pels maricons, no? Que això passa en alguns moments del còmic, això els xoca molt als meus estudiants.
No, i a més el llenguatge, quan... no?
Clar, el llenguatge que no és políticament correcte en els estàndards actuals d'aquest còmic dels anys 80, això els xoca moltíssim als meus estudiants. Doncs aquest paper dels mitjans de comunicació els dona molts exemples, no? Starship Troopers, a Die Hard, no? Quan els periodistes estan més preocupats de saber què li passa als hostatges a la jungla de cristal i comencen a cobrar sobre què ha passat o busquen la notícia per sobre de tot. Aquests són els dos grans temes en el còmic de Dark Knight Returns. Després, altres temes secundaris són la Tercera Guerra Mundial, que és una cosa que apareix en el còmic, no? Aquesta guerra apocalíptica nuclear que més o menys Superman atura en el còmic, o el president dels Estats Units, que és Ronald Reagan, en el còmic de Frank Miller, on ja veiem una cosa que vam parlar ja fa temps, no? En una de les meves col·laboracions, el personatge que comença més o menys per l'època de Frank Miller, és l'any, això, els 80, amb Ronald Reagan, evidentment. Abans, sí, tens personatges, però no tens el president dels Estats Units fent d'ell mateix, diguéssim, com a personatge. Això és per obra i gràcia de Ronald Reagan. I més o menys aquesta seria la classe que porto als meus estudiants. Hi ha moltes referències a Watchmen que, curiosament, molts d'ells el coneixen. I el còmic, no la pel·lícula, ni la sèrie. De fet, he tingut moltes vegades comentaris per part d'estudiants, cada vegada que he ensenyat aquesta classe, que si he pensat afegir, a part de Dark Knight Returns, afegir també Watchmen. Perquè també seria possible, amb pocs volums, tot i que no ho veig massa clar, per el tema de temps i espai. Però sí, sí, em va sorprendre que Watchmen fos conegut. No sé si tens alguna idea de per què pot haver passat això. Que no coneguin Dràcula, però sí que coneguin Watchmen.
Home, també perquè potser s'acosta més a la seva època. I és que és d'aquells còmics que han estat reeditats una vegada rere l'altra. Sempre tens una edició de Watchmen a comprar. Sempre és diferent. Ha tingut un tractament a nivell literari que no han tingut a altres còmics. I com el que tu has fet, potser, amb l'obra de Miller del Dark Knight, altres ho han fet amb el Watchmen, perquè és un punt d'inflexió dintre del gènere de superherois, que llavors, a partir d'aquí, va haver-hi molta imitació amb el tema del superheroi com ésser fosc, com que aprofita la seva condició de superheroi per fer coses il·legals. A més, hi ha un component polític com la guerra del Vietnam, allà, perquè els americans guanyen la guerra del Vietnam gràcies a la intervenció del doctor Manhattan, no? O sigui, clar, barreja política. Nixon és president dels Estats Units. És un caramel, Watchmen, en aquest aspecte, no? I el fet que hagi estat una obra fins fa molt pocs anys autoconclusiva, que l'única manera de tenir noves aventures de Watchmen hagi estat tornar a comprar Watchmen, jo crec que això l'ha beneficiat. I, en canvi, crec que l'ha pogut perjudicar tota aquesta mena de sèrie de spin-off o sèries derivades que... Ara anem a explicar la prequela, no? Perquè fins va haver... O sigui, Alan Moore va dir, això és Watchmen i no heu de fer res més quan jo acabi. I això DC ho va mantenir fins fa pocs anys, que va decidir que volia explotar-ho. Van tenir primer la pel·lícula de Zack Snyder i després van arribar tota aquesta mena de còmics que expandien l'univers, que podies conèixer l'origen dels personatges i finalment la sèrie de televisió que... Curiosament, és una cosa que tampoc s'havia vist mai fins ara, és la sèrie de televisió no agafa com a referència res del que has vist amb altres mitjans que no sigui el còmic. És a dir, l'única cosa canònica per la sèrie de l'HBO és el còmic. Tota la resta, que és el còmic original de l'amor, tota la resta de coses noves, tant en còmic com en cinema que s'haguessin pogut fer, no existeixen. El que va passar en el còmic és el que et planteja com un record d'una cosa que va passar fa 30 anys enrere, 35, quan comença aquesta sèrie de televisió. Per tant, jo crec que si Watchmen ha tingut aquesta cosa és perquè van ser 12 números i no hi ha hagut res més a partir d'aquí. No ha passat el mateix amb Batman, que has tingut, fins i tot Frank Miller, tres parts posteriors d'aquesta història i, vaja, tens 1.000 còmics de Batman a comprar cada mes. Per tant, l'impacte en aquest aspecte és molt diferent quan tens una obra única o quan l'obra s'expandeix. El mateix podríem dir amb Star Wars. Star Wars era més mítica quan només existia una trilogia. Ha deixat de ser aquesta cosa màgica, que ho continua sent, però ja no és allò de només són tres pel·lícules, com per exemple Regreso al Futuro. Potser dius, per què Regreso al Futuro? Potser perquè només són tres pel·lícules i no hi ha hagut res més en aquest aspecte.
No, és molt interessant. Et volia preguntar quin còmic creus que hauria de fer servir, no? per quan torni a ensenyar una classe com aquesta, tenint en compte això, no? que és un còmic com això, el Dark Knight Returns, una cosa limitada, pocs volums, abarcable.
Mira, jo que tiro més cap a... A veure, mira, hi ha diverses històries. Si tiro cap a Marvel, mira, jo et podria proposar per exemple, el Daredevil de Frank Miller, però només la història que és el Born Again, que forma part dintre de la col·lecció regular, però el Born Again és el que és el Batman any 1, però per Daredevil d'alguna manera. No és l'origen de Daredevil, però sí que és una història absolutament continguda. Què més? Ostres, de Superman podíem parlar, per exemple, d'una cosa que no té res a veure exactament, però sí que està relacionada amb Superman, que és una cosa que va fer el Corbusier, que es diu Identitat Secreta, que és una preciositat de sèrie que agafa com la mitologia de Superman, però en un nom real. És a dir, agafa un noi que es diu Clark Kent, però que no és Superman, i que coneix una noia que es diu Lois, i tot passa dins un món real. No hi ha superpoders, si tu vols, ni res d'aquestes coses, però sí que hi ha certes similituds. És una història també autocontinguda, un sol volum, és un Elseworlds, que en diuen per part de DC, sí. I ja està. I si vols, potser també alguna cosa fosca relacionada amb Spider-Man, també bastant continguda, és l'última caceria de Kraven, que també és una de les històries mítiques, són 6 números només del personatge en què suposadament Spider-Man és assassinat i substituït pel seu assassí, fins i tot l'arriba enterrada en vida com en una pel·lícula de Quentin Tarantino, no? Aleshores, quan surt de la tomba, haurà d'intentar recuperar, superar el trauma. I són d'aquestes històries i podríem continuar, no acabaríem, per tant em freno aquí, Francesc, perquè
no, ja sabia que em donaries moltes idees, perquè sí, perquè realment ha funcionat molt bé i vull continuar explorant aquestes aquestes vies
I sense deixar el personatge de Batman, que estàvem parlant de les versions cinematogràfiques, quina et quedaries o quina creus? O sigui, bàsicament tenim ara mateix tres. N'estan preparant una quarta, però vindria a ser el que va fer Tim Burton amb la prolongació, perquè formen part de la mateixa saga, encara que siguin actors diferents a les dues després que ha fet en Val Kilmer com George Clooney, però de fet és el mateix Batman.
Sí,
el mateix personatge.
El perfil.
Sí, era un era la tercera, l'altre era la quarta part, va canviar l'actor, però però vaja, vull dir, és el mateix.
Sí, la mateixa armadura.
Sí, és una
semblant.
Sí, és una continuïtat. Llavors ens aniríem el Batman de Nolan, que seria el més popular després d'aquest, o ja és el més popular ja avui en dia, el Batman de Nolan, i llavors el que ha protagonitzat Ben Affleck en aquestes pel·lícules del Zack Snyder. no sé en què et quedaries, tot i que les de Zack Snyder sí que hi ha algunes cosetes com l'armadura, tot el fet aquest d'enfrontar-se a Superman, que clarament veu de Miller, fins i tot algunes vinyetes de l'obra de Miller reproduïda en aquella pel·lícula, però hem tingut tres Batmans que tampoc acaben de ser el Batman més canònic. Ja no vaig amb coses televisives, perquè llavors sí que
clar,
hi ha...
Clar, és que jo estava... Ja, hi ha aquestes coses de Gotham i aquestes sèries que hi ha...
Exacte. Anem a explicar Batman, Bruce Wayne, quan tenia 12 anys. Vinga, sí. No? Coses d'aquestes. O tirem per Adam West. O la sèrie d'Alfred.
Estava pensant aquesta, ara,
sí,
Pennyworth.
Pennyworth, clar, dius... És que, no sé, allò... Tens aquests dibuixos animats, els Teen Titans, que són superdivertits, de DC, que fan molta paròdia de tot això. De fet, la pel·lícula dels Teen Titans, hi ha un moment que molt divertit que Robin està esperant la seva pròpia pel·lícula i veu que com fan pel·lícules de qualsevol cosa relacionada amb Batman, però no fan una pel·lícula de Robin. I hi ha un moment que diu, doncs ara fem la pel·lícula de, jo què sé, de qualsevol tonteria, no? Del cinturó de Batman, del majordom de Batman. Mira, que ho han acabat fent, no? Però mai tens la pel·lícula de Robin. I gira al voltant de la pel·lícula aquesta de comèdia d'animació, al voltant de la frustració de Robin de que no fan una pel·lícula basada en el seu personatge.
Sí, al final van fer una sèrie sobre Nightwing o és una cosa que he somiat jo?
Hi ha Titans, correcte.
Però amb live action, vull dir, amb actors reals.
Sí, això ho pots veure a Netflix.
És aquesta, val.
Ho tens, és un plaer culpable, és una sèrie dolentota, però almenys la primera temporada fins i tot enganxa. Té una cosa addictiva, que és, té moments d'ultraviolència importants, la pel·lícula, de fet la sèrie, però és un plaer culpable. Clarament està basat en els personatges aquests dels Titanes, però amb una versió més adulta, si tu vols, més... Donaria per parlar-ne, donaria, perquè té la seva tela. I allà el protagonista és, no Nightwing, però bueno, és el viatge, diguéssim, que fa Robin per a convertir-se en Nightwing una mica, no? Intenta desvincular-se de Batman, un Batman que s'ha passat a un cantó molt violent i el Robin, el Dick Grayson, es vol desvincular d'això i s'acaba separant de Batman.
Doncs clar, a mi, d'aquests, o sigui, dels tres, quin és el que em funciona més, el que m'agrada més? La veritat és que soc molt més fan de les pel·lícules de DC, d'animació. Aquestes que han fet, que n'hi ha unes 20, una cosa així, que ha acabat fa poc amb Apocalypse, o com es digui, de Justice League, etcètera, etcètera, amb animació, el Batman que hi ha allà, que hi ha en aquestes pel·lícules, sobretot quan està barrejat amb històries de Constantine, o a Hush, és molt més bo que el de qualsevol d'aquests que m'has dit. El de Val Kilmer, el de Ben Affleck, el que farà de Robert Pattinson segurament també.
Saps per què? Per això?
No ho sé, per què?
Perquè agafen les obres del còmic i les traspassen en animació sense gaires canvis. És a dir, agafo la mateixa història, no m'hi mato, en el sentit de no intento crear ni canviar res, que és el que sempre fan les pel·lícules, i és superfidel el que veus en el còmic, i és que tens raó, són a més, aquesta àrea d'animació de Warner la té molt, molt, molt ben mimada, molt ben cuidada, i fa productes que estan molt bé.
Sí, doncs m'agrada molt més això que no pas qualsevol d'aquests tres que m'has dit, però si hagués de triar un... Tenia moltes esperances amb el Batman de Nolan, però bueno, això amb la tercera pel·lícula ja pràcticament va fer que m'oblidés de les altres dues. Ja no sé ni com es diu la tercera pel·lícula, Dark Knight Returns, també, com el Frank Miller.
No, Dark Knight Rises.
Que és el que hi ha amb Tom Hardy fent de Bane, que és com el líder dels mutants del Frank Miller, del còmic de Frank Miller. Ho va matar molt, aquesta pel·lícula. M'agrada bastant el de Ben Affleck, tot i que no he vist sencera cap de les pel·lícules d'aquestes recents de Justice League, però m'agrada molt el de Ben Affleck. A mi em recorda, em fa pensar més en el pare, en Thomas Wayne, el Flashpoint Paradox, quan en aquesta visió alternativa de la història de Gotham, on el que mor és Bruce Wayne i no Thomas Wayne. Llavors el pare es converteix en el Batman, en aquest món alternatiu. Doncs el Ben Affleck em fa pensar en això, no? El veig massa gran per ser un Batman, no sé, un Batman més creïble. M'agrada bastant el de Batman de Ben Affleck. El de Tim Burton, al seu moment, sí, m'agrada molt, però ja no m'aguanta el pas del temps. És una cosa que ja no... I, de fet, si la mires ara, doncs, és un personatge rígid. No vam pensar que fos massa atlètic el personatge interpretat per Michael Keaton, i bàsicament és un pal que el que fa és que es mou molt ràpidament enfront del villà, no? del criminal o del dolent de torn, quan el vol tirar per la finestra o el que sigui, apareix de cop a davant seu. No hi ha acrobàcies o n'hi ha molt poques, i això ja no funciona avui en dia. Jo, les meves esperances estan posades amb el Batman de Robert Pattinson, que no se'n sap res més, no? Des del tràiler que va sortir.
Va sortir un tràiler que, de fet, és un tràiler amb les escenes d'un terç de pel·lícula que s'havia rodat. Clar, és que no s'havia acabat de rodar ni la meitat de la pel·lícula.
Val.
Amb el tema de la pandèmia tot es va allargant, i fins que jo crec que no hi hagi una data d'estrena que pugui ser definitiva, no crec que en veiem gaire res més.
Sí, doncs, no sé, per les poques imatges que hem vist, s'assembla una mica al... Com era això, d'Año Cero, Año Uno, no me recordo.
Sí, Año Uno, sí.
Potser s'està inspirant amb aquest tipus de còmic o no?
Home, jo crec que totes les pel·lícules que volen fer algú bo amb Batman diuen que s'inspiren en el que va fer Miller. Aleshores, per exemple, Christopher Nolan també ho va intentar amb el Batman Begins. Té coses el Batman Begins de l'any 1, altres que no, però al final és inspiració. Jo agafo el que m'interessa i el que no m'interessa no ho faig. I si tu vols l'adaptació fidel d'aquella història, és el que dius tu. Te'n vas a l'animació de DC i tens una versió en dibuixos animats d'aquella història del còmic.
Que és el que funciona millor.
Molt bé, Francesc, doncs no sé si no tenim res més a afegir.
Només afegiré que la gent gaudeixi de nou les paròdies com Pac-Man de Joaquín Cera dels anys 80. Crec que és com un any després del Frank Miller, del Batman de Frank Miller, uh-huh. Que són aquestes versions còmiques, no? Que hi ha tipus Super López, però
bé,
Batman.
Aquesta setmana s'ha fet viral la imatge de Tom i Jerry, en aquest cas Tom, fent de Batman per l'error que va patir la plataforma un mes, de la plataforma HBO Max, que per error va posar el Snyder Cut en lloc de la pel·lícula Tom i Jerry. Es veu que ràpidament, entre cometes, un parell o tres d'hores ho van rectificar, però clar, te trobes allà el nen que vol veure el Tom i Jerry, el posa i es troba la Snyder Cut. Bé, han circulat aquestes imatges de Tom i Jerry com a Batman.
Doncs això, recomano les paròdies, i una de les quals està protagonitzada pel nostre estimat ínclit Jason Casademont, no?
Sí, sí, correcte.
No va fer de Batman
sí,
com es deia allò?
Amb un curt d'en David Callahan Ruiz. Sí, sí. Jo soc Batman.
Jo soc Batman.
Sí, té seqüela, sí. Estem esperant que completin la trilogia, amics, si ens esteu escoltant, que suposo que sí. Estem esperant pacientment... la paròdia, que acabi aquesta trilogia.
Doncs això és el que recomano ja per acabar.
Molt bé, Francesc, doncs una forta abraçada i ens retrobem al Best Meeting.
Vinga, fins la propera.
Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Acabarem amb música. Aquesta setmana que s'han donat a conèixer les nominacions als Oscars, us deixo amb la meva favorita de les nominades a millor cançó. De Festival de la Canción de Eurovisión, la història de Fire Saga, canta Molly Sandén i no Rachel McAdams, com pot semblar en la pel·lícula, el tema Usavik. Qui us parla, l'Ignasi Arbat, m'acomiado de tots vosaltres. Recordeu subscriure-us al canal de podcast en qualsevol plataforma a ningunoesperfecte.cat i si aneu a iVoox i ens feu un m'agrada en aquest àudio, ens ajudareu a tenir més visibilitat. La setmana vinent tornarem amb una part dedicada a Zack Snyder's Justice League que gravarem virtualment amb el públic que es connecti al nostre canal de Twitch el proper dissabte a les 12 del migdia. Trobareu l'enllaç a les nostres xarxes socials o a la part inferior de la nostra web ningunoesperfecte.cat. Si no podeu ser-hi, la podreu escoltar igualment la setmana que ve amb altres continguts. Fins llavors, ningú no és perfecte. This great big world before me, but it's all for someone else. I've tried and tried again to let you know just where my heart is, to tell the truth and not pretend. All I needed was to get away, just to meant to stay. Where the mountains sing through the screams of seagulls, where the whales can live, 'cause the gentle people in my hometown, my hometown. Thought I made it clear, do I have to say it? It was always there, we just didn't see it. All I need is you. To be seen, to be heard, and I followed you, but now I know what makes me happy.